ciutat. Molt bon dia, hola, què tal? 10 i 4 del matí, bon dia, bona hora, bon començament de setmana. Benvinguts a la ciutat d'avui, dilluns, dia 10. Una ciutat que avui parla de el dret a morir digne. Sembla que el govern de Pedro Sánchez vol posar a mà en aquesta qüestió de l'eutanàsia. I per això hem convidat avui a l'Associació pel Dret a Morir Dignament. Parlarem amb la seva presidenta, la Isabel Alonso, i la metge paliativista Glòria Carabell, que vindran aquí als estudis. Parlarem amb elles d'aquí a una estona. Avui també us diem que la Corporació de Salut i la Selva del Maresme i la Selva posen en marxa la unitat de Sol pel Dia. En parlem d'aquí uns minuts amb el doctor Josep Maria Prats, que és cap de la unitat d'urologia de la Corporació, i en membre de l'equip de Sol pel Dia. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Lluís Matas, el Josep Besar, el Josep Grima i el Josep Maria Prats. I avui acabarem la ciutat recordant la música de Rod Stewart, avui fa anys del naixement d'aquest crac de la música internacional. Salutacions, un matí més. De qui us parla a aquesta hora del matí? El meu nom és Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Endavant, Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ahir varen començar l'any nou, aquest any 2018, amb vent, sobretot aquí al Maresme, unes ventades que van afectar principalment la zona central.
Ara sí, sentim la crònica correcta del Quim Serra, aquesta crònica que pertany al dia d'avui. Comencem la setmana una miqueta atropellats, eh? No era la crònica d'any nou ni molt menys. Ara sí, sentim a Quim Serra amb la crònica d'avui dilluns, dia 10.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps estable i molt tranquil, el que tindrem al llarg del dia d'avui, amb alguns núvols prims, això sí, que s'incrementaran fins i tot aquesta tarda, però núvols poc importants, que no implicaran canvis en el temps. El que sí que tindrem seran unes temperatures clarament més altes que les d'aquest cap de setmana. De fet, el vent entre l'oest i el sud-oest, que anirà bufant, farà que tinguem unes màximes de l'entorn dels 18-19 graus, fins i tot fregant els 20 en alguns punts de la comarca. Per tant, un ambient molt suau aquest migdia. De cara a demà, la situació canvia. El pas d'una cueta frontal que lliscarà pel Pirineu, que és, de fet, la responsable d'aquests vents més aponentats i d'aquest augment de la temperatura, farà que a partir de demà entri vent del nord i, per tant, que les temperatures vagin a la baixa. Es tornaran a normalitzar una mica demà i, sobretot, demà passat, amb un petit canvi de temps que demà a la tarda ja ens portarà molts núvols i fins i tot demà passat dimecres cel ennuvolat i risc d'alguna precipitació de caràcter feble i poc important aquí a la comarca. Pel que fa als vents, demà seran més fluixos i de mar cap a terra, mentre que de cara a dimecres, tres quarts del mateix, uns vents que seran febles del sector sud, sud-est, durant les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda. Com dèiem, amb unes temperatures que es normalitzaran clarament ja de cara a dimecres, ajudades sobretot per aquests núvols més abundants. Dijous el temps s'estabilitzarà, ja no hi haurà més precipitacions i les temperatures de dia pujaran.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Aquesta crònica que ara sí, pertanyia al dia d'avui, 10 de... I avui, si us ha de morar en vehicle per la ciutat de Calella, recordeu que hi ha un tall al carrer Montiol, un tall de 24 hores, entre el Rirany dels Frares i Àngel Guità. I també un tall al carrer Bruguera fins a les 6 de la tarda, entre els carrers Antes i Costa i Fortanyera. I si heu de fer servir el transport públic, primer de tot, descartar una informació d'interès pels usuaris de la R1 de Rodalies. Des d'avui es recupera la circulació ferroviària entre Blanes i Mestret-Massanes. El servei de la R1 queda de la següent manera. Entre Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, es dona el servei habitual en tren. Entre Malgrat de Mar i Blanes es dona un servei alternatiu per carretera. I entre Blanes i Massanet es dona un servei de tren llançadora. D'altra banda, per una topada entre cotxe i tramvia, les línies del tram baix circulen en retards. La resta de transports, en aquest cas, doncs, autobusos, metro, funcionen amb normalitat. I aquesta hora, com cada dia, saluda la meva companya Naomi Esteve, que també arriba de cap de setmana. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Comencem el dilluns. A comarca com?
Doncs bé, seguim parlant de Rodalies, perquè no sé si us ho entarà, perquè divendres a la línia R1, en un tren que anava en direcció a Barcelona, va patir un descarrilament divendres passat en el seu primer eix, Arenys de Mar. El primer eix seria el primer comboi de, dels vagons. Els fets van passar cap a 7:45 del vespre, just quan el tren acabava de sortir de l'estació d'Arenys de Mar, sortia a poca velocitat de l'estació i va patir la sortida d'una de les rodes de l'eix del primer vagó, segons informa Renfe a través d'un comunicat. Per sort, no hi va haver ferits entre la vintena de persones que hi anaven a vora en aquell moment i que van estar evacuades a l'estació d'Arenys de Mar. Com a conseqüència de l'incident, doncs bé, la circulació de trens va quedar totalment interrompuda entre Mataró i Malgrat de Mar i Renfe va habilitar un servei de transport alternatiu per carretera. Ara, tècnics de DIF estan investigant els fets per esclarir les causes del descarriliment.
Sí.
No en sortim d'una, que ens fiquem en una altra.
Ja ho has dit, ja ho has dit. M'ho has dit de la punta de la llengua. Qui més, Naomi?
Doncs bé, seguim parlant d'una altra qüestió, en aquest cas de Mataró, perquè la policia local de Mataró va detenir dijous al vespre a un home com a presumpte autor d'una agressió masclista amb resultats de lesions molt greus a la seva dona. Els fets van passar dijous, poc abans de les 8 del vespre, quan un home va trucar al 112 explicant que no tenia notícies de la seva parella i que no podia obrir la porta del domicili. Quan els agents, els bombers i els efectius del servei d'emergències mèdiques van poder accedir a l'habitatge, van trobar una dona amb lesions molt greus al cap i que la víctima, doncs bé, va estar traslladada de l'Hospital de Mataró, on hores d'ara es recupera, i l'home va ser detingut com a presumpte autor de l'agressió per un delicte d'homicidi en grau de tentativa. El detingut va passar a disposició del jutjat de violència sobre la dona, que va ordenar el seu ingrés en presó provisional. Ara l'Ajuntament de Mataró ha emès un comunicat en el que condemna l'agressió i totes les formes de violència masclista al municipi.
Què més, Naomi?
I bé, seguim amb una última qüestió, perquè, atenció, les embarcacions de Rugós-Segament pararan la seva activitat fins al 4 de març pel període de veda biològica. Què és això? Doncs es tracta del temps en què les embarcacions d'arrossegament dels ports com de Blanes o Arenys aturaran la seva activitat, una restricció que s'aplica des del 2014, per permetre la regeneració del fons marí. Mm-hmm. Durant aquestes properes setmanes s'estarà prohibit pescar aquí a Blanes o Arenys que espècies com la sèpia, la gamba, el rap, el lluç o el calamar. Aquestes embarcacions, que són les que arrosseguen i les que les pesquen, doncs han de parar durant aquest període fins al 4 de març. Ara deixa'm dir que fa 2 mesos, al desembre, es va fer la veda biològica, es va aplicar a la flota d'encerclament. Segons van explicar a Ràdio Arenys, el patró major de la confraria de pescadors de Sant El, d'Arenys de Mar, Antonio Marzau, tant els pescadors com els armadors, durant aquests períodes, què fan? Doncs bé, poden optar a 2 vies de compensació econòmica, o bé sigui l'atur o a les ajudes del Fons Europeu, tot i que expliquen que aquests diners del Fons Europeu arriben amb bastant retard. Per tant, a vegades els hi surt més a compte.
Clar, per tant, entenem que si a la peixateria veiem aquestes espècies, no són d'aquí.
No són d'aquí, exacte. No serà producte de proximitat de quilòmetre zero, perquè ara mateix estem en veda biològica. Des de la confraria arenyenca consideren que aquestes parades biològiques són una bona mesura, doncs perquè creuen que és una de les polítiques que podem exercir per tal de regenerar el fons marí, no? Descansar una mica, no estar tot el dia allà treballant-lo, perquè així es regenera. A la vegada, però, recorden la realitat del litoral, que no ve marcada per la seva activitat professional, sinó que les afectacions a la mar provenen de la contaminació i la densitat del trànsit mercant. O sigui, consideren que paren per regenerar el fons marí, però que aquest fons marí tan contaminat no és per culpa seva, sinó per tots els vaixells i embarcacions que circulen i contaminen molt, i també del que fem els propis humans quan anem a la platja i com les deixem.
De fet, ara estem molt centrats en el tema de l'automòbil, però algun dia algú haurà de també de fer un pas endavant, i la indústria, en aquest cas naviera, ja no només dels vaixells que van a pescar, sinó dels creuers, etcètera, que són altament contaminants. No?
Clar, és que potser un creuer és molt més contaminant que una embarcació pesquera.
I tant, sí. Molt bé, Naomi, que tinguis bona setmana.
Igualment. Gràcies.
La Nomi Esteve, que marxa a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades podeu llegir la inauguració de l'espai municipal Can Saleta. En aquest cas va venir la Maria Àngels Chacón, que és la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a fer la inauguració. Però també hi podeu veure el vídeo de la benedicció dels animalets, la benedicció de Sant Antoni, que es va fer ahir a la plaça de l'Església. I fem una lectura ràpida de titulars de la premsa d'avui. Diu el Punt Avui a portada: més que un judici, dimecres és l'aniversari de l'inici de la vista del Suprem. Els advocats dels presos polítics preparen l'últim recurs davant d'un constitucional força polititzat. Reiteren que se'ls ha anat a vulnerar els drets fonamentals. I treballat triomf del Barça, els blaugrana pateixen, però sobreviuen al camp del Betis per 2-3. I més restriccions del Mobile World Congress, on sembla que tampoc hi serà Amazon. És un dels titulars de la premsa d'avui, en aquest cas el diari El Punt Avui, El Periódico. No us perdeu la superlluna a la portada del diari El Periódico, i Amazon, que tampoc anirà al Mobile World Congress pel tema del coronavirus. A La Vanguardia llegim que el 80% dels catalans apresen a obrir la taula de diàleg. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat, diu El País a portada que la Unió Europea preveu un dur retall en fondos agrícoles i estructurals. I El Mundo, que diu a la portada que Moncloa vol fer front, està al front de la conferència episcopal el cardenal que va mediar en el 1 d'octubre. És el que diu a portada avui el diari El Mundo. Fem una pausa i, com us dèiem, avui parlem amb el doctor Josep Maria Prats. És el cap de la unitat d'urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Sembra. La corporació posa en marxa la unitat de Sol Pelvià. En parlem d'aquests moments amb el doctor i després a plató, avui, amb l'associació Dret a Morir Digne.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent? Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellaTV. Participa.
Els hospitals de Calella i de Blanes posen en funcionament la unitat de Sol Pelvià. Avui en parlem amb el doctor Josep Maria Prats, que és el cap de la unitat d'urologia de la Corporació i membre de l'equip de Sol Pelvià. Doctor Prats, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí. Quan parlem de Sol Pelvià, doctor, de què estem parlant exactament?
Mira, Sol Pelvià és un conjunt de músculs i estructures lligamentoses que donen suport als òrgans localitzats a la pelvis. Pues si parlem d'una dona, seria el recte, la vagina, l'úter i la bufeta.
Quan parlem de problemes amb el Sol Pelvià, són problemes que patim més les dones que els homes, o això és un 50-50?
No, és més freqüent amb dones. Si mirem amb dates estadístiques, doncs la incontinència d'orina representa un 5% de la patologia en homes, i en canvi en dones, si ho estratifiquem per edat, doncs per sobre dels 40 anys estaríem parlant d'un 15%, però si anem a buscar franges més altes d'edat, per sobre dels 70 ja seria un 20% de dones afectades, i per sobre del 80 gairebé podria arribar al 30%. Això és així sobretot perquè és una musculatura que pateix molt durant els processos d'embaràs i part, doncs l'úter també està pressionant aquesta estructura musculoligamentosa, que és el sòl pelvià, i després també doncs, en el moment de l'arribada de la menopausa, com la hormona femenina té afinitat per la musculatura, doncs pot haver una davallada també de la força i de la tensió d'aquesta musculatura.
Entenc que les persones, que les dones, vaja, que hem fet algun embaràs al llarg de la nostra vida, tenim més punts per tenir problemes amb el sòl pèlvic?
Sí, sí, és així, és així.
I les que no han tingut criatures?
Les que no han tingut criatures també poden tenir problemes amb el terra pèlvic, perquè de fet també existeix el que li explicava de l'alteració del factor hormonal, però també existeixen altres patologies associades al terra pèlvic que no estarien directament relacionades amb alteracions a la musculatura, com no són el que dèiem els episodis d'urgència i freqüència, que venen predisposades per una patologia de la bufeta que es diu bufeta hiperactiva, que es contreu ella sola. Seria un percentatge baix de la població, però també afectaria a més freqüentment a dones i sense relació en aquest cas amb el part.
Entenc que afecta, vostè parla molt de la bufeta, afecta el recte també?
Afecta el recte i afecta la matriu, sí, sí, la incontinència fecal també és una patologia que afecta moltíssim la qualitat de vida i està relacionada també amb aquesta musculatura sòl pelvià.
I què és el que ens pot donar alguna indicació de que hi ha alguna cosa que no va bé, doctor?
Principalment serien els episodis d'incontinència, que se'ns escapi l'orina o la femta sense que ho puguem controlar. Serien els episodis en què notem la presència d'algun voltet quan fem algun esforç, ja sigui a través de la vagina o a través del recte, que això voldria dir que hi ha un prolapse, que hi ha una caiguda de l'òrgan, o aquelles patologies que ens donessin molèsties o alteració de la qualitat de vida en aquests òrgans tan socials, no?, com són la bufeta i el recte, perquè de fet són uns òrgans que ens permeten relacionar-nos tranquil·lament, fer la nostra vida habitual, normal, i ells van, diguem, emmagatzemant l'orina o la femta fins que nosaltres podem anar al lavabo a anar de dintre o orinar.
Ara la corporació es crea aquesta unitat de sòl pelvià. Ens pot fer 5 cèntims de com l'han estructurat, doctor?
És un equip multidisciplinar. Des de la corporació es fa un esforç important perquè l'equip directiu i gerència entenen que és una patologia que afecta molt a la qualitat de vida, i aquest esforç el que fem és unificar tots els diferents metges, fisioterapeutes, etc., que estem dedicats a la patologia del sòl pelvià en una unitat, de tal forma que el pacient no tingui que anar a donar tombs, sinó que siguem els diferents actors implicats en la seva malaltia que estem ajudant-lo en aquest procés.
Una vegada hi ha un diagnòstic clar, què és el que es pot fer? Es pot revertir aquesta situació? Es pot millorar?
Es pot revertir aquesta situació. Normalment el procés sol començar per una valoració per l'equip de rehabilitació i fisioteràpia, que miraran a veure si aquest procés amb tècniques de fisioteràpia i rehabilitació es pot revertir i millorar la qualitat de vida. I hi ha casos que es pot veure que directament no, que siguin tributaris de cirurgia, però sí que la majoria amb aquest tractament de rehabilitació i fisioteràpia milloraran. Els que no, doncs aniran a parar al grup de pacients que necessiten cirurgia, que seran els menys.
Entenc, doctor, que això és o recuperació a través de fisioteràpia o cirurgia, que no hi ha una medicació que ajudi a millorar.
Aquí, clar, tindríem que fer diferents consideracions. El que serà subsidiari de cirurgia seran aquells problemes que s'encadenin per l'alteració de l'anatomia. M'explico. Quan el múscul que aguanta la bufeta, l'úter o la vagina al seu lloc o el recte està alterat i s'ha mogut de lloc, la forma de solucionar-ho és o dono força a aquest múscul, el torno a tensar a través dels exercicis de rehabilitació, o si els exercicis no són suficients, jo amb cirurgia torno a col·locar l'òrgan al lloc que el pertoca. Això seria una patologia que és el que diem més comúment incontinència d'esforç, que és al fer un esforç se m'escapa l'orina o la femta. Després hi ha l'altre tipus d'incontinència, que és aquesta d'urgència que diem, que a vegades pot ser desencadenada per un problema de prolapse, però que pot ser absolutament independent. Jo puc tenir la meva musculatura del sòl pelvià absolutament sana, i llavors aquests pacients sí que seran els que seran subsidiaris de tractament amb medicació oral.
Les persones que ens escolten ara mateix a la ràdio, doctor, i que sentin identificades amb tot això que està explicant vostè, què poden fer?
Bueno, el primer sempre important és saber que tenen solució per la seva patologia i han de consultar els seus metges de capçalera o ginecòlegs de l'ambulatori, que és el que tenen més accessibilitat. Uh-huh. A partir d'aquí ells es redirigiran aquells casos que sigui necessari a la unitat de sòl pelvià.
Molt bé, doctor Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, membre de l'equip del sòl pelvià. Gràcies per aclarir-nos aquesta qüestió. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o al web inlingua.calella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Avui toquem un tema molt sensible, l'eutanàsia, i és per això que hem convidat a l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya. Són la Isabel Alonso, que és la seva presidenta. Bon dia, Isabel.
Hola, bon dia.
I la metge paliativista, aquest concepte que jo li deia a la Glòria, que no havia sentit mai, que és la doctora Glòria Cantarell. Què tal, Glòria?
Hola, bon dia.
Metge paliativista, no l'havia sentit mai, aquest concepte.
Bueno, les cures paliatives no és una especialitat reconeguda, però els metges que ens dediquem a les cures paliatives, doncs ens diem metges paliativistes, no?
Venen de Barcelona, la qual cosa és molt d'agrair, us agraeixo molt que...
Gràcies a vosaltres.
Vingut. Bueno, sembla que el govern de Pedro Sánchez vol normalitzar una situació en la que estem anclats des de fa molts anys.
Estem anclats almenys des de l'època de Ramon Sampedro. O sigui, nosaltres, l'Associació Dret a Morir Dignament, Derecho a Morir Dignamente, es va fundar l'any 1984. I ja en aquell moment demanava la legalització de l'eutanàsia. Quan es va convertir en un tema de domini públic superampli va ser el cas de Ramon Sampedro,
sí, que estava portat amb el cinema.
Exacte, amb Mar Adentro, i que estava... Bueno, si tornem a la pel·lícula Mar Adentro, un dels personatges, el que interpreta Clara Segura, és la voluntària de DMD, que li acompanyava, la Gené Gordó.
Sí?
Ah, sí? Sí, sí. Ara s'ha de revisitar la pel·lícula per trobar aquest personatge.
DMD, que és l'abreviatura de Dret a Morir Dignament, en aquest cas.
Exacte, sí, sí. Però, bueno, que vull dir que sí, que estem anclats des del moment de Ramon Sampedro, que ja hi havia moltíssima gent que ho tenia clar, i és veritat que en el pacte de govern PSOE-Podemos, el pacte que han fet per crear un govern de coalició, al punt cinquè estava la legalització de l'eutanàsia. I, de fet, aquest dimarts es discutirà al ple del Congrés dels Diputats l'admissió a tràmit. I
de sortirà. Parlem de demà?
Parlem de demà, exacte, que avui és dilluns. Demà, dia 11. Sí, sí.
Vosaltres, des de l'associació, quina és la vostra feina? Què és el que treballeu dia a dia, vosaltres?
Bueno, tenim dues branques, que aquí estem pràcticament les dues representades, perquè hi ha una que és, per exemple, més d'incidència política, d'incidència cap a la societat, i hi ha d'altra que és d'atenció a les persones associades. Per exemple, també tenim un equip, que la Glòria està en aquest equip, que es diu EAP, Equip d'Atenció Personalitzada. O sigui, jo estic més en la part també d'atenció a les persones per fer el document de voluntats anticipades i en la part més política dels parlaments, dels ajuntaments. L'Ajuntament de Calella va fer una moció pel dret a morir dignament, a proposta nostra. O sigui que tenim aquestes dues branques, treball cap a fora i treball també cap endins per atenció a les persones associades que es troben amb problemes de mort que no són molt dignes.
Quan arriba aquest moment, quina és la teva feina, Glòria?
A veure, som un equip, no estic jo sola, som un equip que atenem a les persones que tenen problemes greus. El que nosaltres diem malalties amenaçadores. Vale? Llavors, els atenem, primer de tot, els escoltem, perquè aquesta gent venen dient jo no vull arribar fins al final de la meva malaltia. Això és un grup de persones, Llavors nosaltres el que fem és assessorar-los de quines alternatives tenen, vale? Alternatives legals, mirant les lleis actuals.
Quines són aquestes alternatives? Que estiguin ara dins la legalitat,
Són, delicte. Primer, rebuig. Podem rebutjar tractaments quan estem a final de vida, o no, però ara estem parlant de final de vida. Podem rebutjar tractaments, i això és legal. Llavors, per exemple, un malalt amb ELA que diu jo no vull que em posin un respirador. Què passa? Que no es posa el respirador perquè legalment té dret a que no se li posi i, paral·lelament, es cederà a aquella persona perquè no pateixi un ofec. I això en diverses malalties i procediments. Llavors nosaltres assessorem les persones. O sigui, legalment es pot rebutjar tractaments, legalment es poden fer cures pal·liatives, cures pal·liatives de qualitat, perquè clar, és veritat que nosaltres a DMD rebem les coses que funcionen malament, no? Vull dir, habitualment.
Les queixes,
les coses que no funcionen bé, no? I llavors, desgraciadament, encara ens arriben persones dient és que li han dit que encara no s'ofega prou. Vale? I aquí el que passa és que hi ha, per una banda, por. Són pocs professionals, però hi ha una por important a sedar correctament, no fos cas que els denunciessin per haver practicat una eutanàsia, perquè hi ha gent que no ho té clar.
La llei no empara.
És que hi ha gent que no té clar les coses, no? Per això és tan important aquesta llei. Vale? I per una altra banda, hi ha temes ideològics. No? Vull dir, les persones tenem cadascú la nostra ideologia, llavors si imposem la nostra ideologia en la nostra professió, tenim un problema molt greu.
Sí, encara les creences religioses, encara hi ha molta gent que està aferrada a que la vida és, en aquest cas, nostre Senyor qui decideix quan marxem o quan no marxem. Sí.
Bueno, ara ja ha començat la campanya precisament perquè es discutirà la llei. Ara ja la Conferència Episcopal ha marcat la seva línia absolutament contrària. Estan apareixent articles a la premsa de fake news sobre el que passa a Holanda, a Bèlgica i a Luxemburg.
Mira, ho estava llegint aquest matí.
Clar, hi ha fake news que ara, com que comença el debat aquí, llavors tenim, per una banda, la postura de la Conferència Episcopal, que seria, bueno, el grau màxim de representació de l'Església en Espanya, que ha fet un document dient que la religió cristiana és contrària a que s'aprovi aquesta llei. La religió cristiana pot ser contrària que els seus creients facin coses que van contra la seva religió, però el que no pot fer en un estat no confessional és imposar a la resta de la població, per llei, els que ells tenen com un mandat religiós, perquè el mateix ha passat amb el divorci, que la van armar grossíssima, que ara ja no ens en recordem, i ara es divorcien i poden tornar a comulgar, però la van organitzar grossíssima. El mateix va passar amb l'avortament, el mateix va passar amb la llei del matrimoni homosexual, i ara sabem que aquesta serà la postura. S'ha de dir que respecte a aquesta postura de la jerarquia, quan s'han fet enquestes, el 56% dels catòlics practicants diuen que estan a favor de la legalització de l'eutanàsia, perquè la gent, independentment de la seva religió, moltes vegades es troben casos que el porten a reflexionar. Bueno, i els catòlics no practicants, clar, el 80% està a favor.
És que a vegades aquests que volen imposar les seves lleis potser no ho han viscut en pròpia persona. També, aquesta és una altra, no? Que quan ho vius amb la teva pròpia pell i veus algú que t'estimes, o tu mateix, que arribes amb un patiment extrem que és incompatible amb la vida, potser això també et fa revertir allò que pensaves abans, no?
Per un cantó, això és veritat, no? I fa reflexionar, i ens hem trobat, no? Vull dir, fins i tot abans, les cures pal·liatives eren mirades així d'una manera, la sedació pal·liativa profunda era ojo, cuidado, no? I ara tothom, tots ho tenen clar, El que passa és que, per una altra banda, nosaltres l'únic que demanem és que no imposin els seus criteris. O sigui, no?
Em parles de la branca religiosa en aquest cas?
Sí. O sigui, respecte total per la gent que vol oferir el seu patiment a Déu. Pues faltaria més, no? Però això no es pot imposar a tothom. Perquè hi ha gent que no creu això.
I tenim aquí un problema que a mi sempre m'agrada recordar, és que tenim una universitat privada que es diu Universitat Internacional de Catalunya, que és de l'Opus. Llavors, quan es parla dels sectors més integristes de l'Església Catòlica, l'Opus és un d'ells. I en aquesta universitat hi ha carrera de Medicina, hi ha carrera de Farmàcia, hi ha carrera d'Infermeria. Llavors, les persones que surtin formades d'aquestes facultats segurament tindran un criteri minoritari, però d'imposar als malalts inclús aferrissament terapèutic, com que quan diuen que no els poden retirar un respirador, i la llei diu que és el malalt i el seu dret a l'autonomia el que pren les decisions sobre el seu cos i la seva salut. O sigui que és veritat que són pocs casos, però ara argumentaran molt, sortiran molt a la premsa, no sé si organitzaran alguna manifestació com les misses que van fer a la plaça de Colón en l'època del matrimoni homosexual, i llavors, bueno, nosaltres el que hem de dir, com ha dit la Glòria ara, és que nosaltres creiem en la diversitat i en que precisament viure en democràcia és respectar la manera de pensar d'una diversitat de persones i no imposar a cap d'elles el meu criteri com un criteri absolut, no? Això és el problema.
Glòria, us trobeu amb col·legues o et trobes amb col·legues que encara, doncs, creuen que és el de dalt el qui decideix quan el malalt ha de marxar? Sí? N'hi han encara?
N'hi han. No masses, però n'hi han. A veure, l'enquesta que ha fet a Biscaia, no? És a Biscaia?
Col·legi de Metges.
El Col·legi de Metges. Diu que els metges pensem el mateix que pensa la societat. I és normal, perquè són persones que, a més, són metges.
Clar, sí. Sí.
Jo m'he trobat amb col·legues que, clar, ara fa molts anys que no treballo a l'hospital, però sí, no? Col·legues que deien, no, jo no. Jo els deia, bueno, puc jo sedar aquesta persona que està patint i que es mereix que la sedem? Ah, sí, si ho fas tu, cap problema, no?
És a dir, sí, però no vull fer-ho jo.
Exacte.
No?
Però pot ser no solament pel tema de religiós o de creences, sinó també per alguna cosa indefinible personal. A mi, fent xerrades, hi ha hagut metges, sobretot metges joves, que em diuen, ho entenc perfectament bé, veig que la gent té dret a això, però jo no sé si podria. És quelcom que portem tan integrat dintre, no?, de preservar la vida de les persones i els metges de lluitar per preservar la vida, que costa a vegades. I ens oblidem que els objectius de la medicina són lluitar contra les malalties i ajudar els pacients a morir en pau. Aquest segon punt.
Clar, però és que el problema també partirà de que a les facultats pràcticament totes les assignatures van dedicades a salvar vides, a curar, a fer, però només les assignatures que es dediquen a pal·liar el patiment i a pal·liatius al final de vida són optatives. O sigui, tu pots sortir de la facultat de Medicina sense haver estudiat que part de la teva professió, com diu la Glòria, també és ajudar a morir sense patiment. Llavors, clar, entres en contradicció i la mort és un fracàs. És que tu no has pogut fer, no? A les pel·lícules veiem que el metge, quan ja la pacient començava com a morir-se, ja deia, ja no se puede hacer nada más, i salia per la puerta. Llavors ja tota aquesta construcció que no ens deixa veure que una de les, sobretot ara que a més la medicina ha avançat tant i que estem tan contents perquè ens salven la vida moltes vegades, i això és meravellós, però això voldrà dir que tindrem moltes possibilitats de morir d'una malaltia degenerativa, de tenir un Alzheimer. Llavors ens han de salvar sempre que es pugui, però també ens han d'ajudar a morir quan nosaltres ja pensem que la nostra vida no és digna, i respectar la voluntat de les persones.
Els metges teniu la certesa 100% de que una persona s'està morint, doctora?
Sí.
Ara em ve al cap una persona que potser porta 10 anys postrada en un llit, en un estat vegetal, no? I dius, bueno, no sabem mai si es podrà recuperar, si podrà sortir d'aquest estat.
A veure, això és molt complex, però m'estàs parlant d'un estat vegetatiu persistent, no?
Sí.
Vull dir, les persones amb estat vegetatiu persistent, després d'uns anys, no tenen cap possibilitat de millora, d'una millora substancial, perquè a vegades passen de lo que es diu a l'estat vegetatiu a l'estat de mínim nivell de consciència. I jo et dic la veritat, no sé què és pitjor. Vull dir,
clar, perquè llavors, aquella mínima consciència,
exacte,
et fa conscient, mai millor dit, del teu estat.
Exactament.
No?
Llavors, amb aquestes persones actualment i posteriorment amb la llei tampoc, no? Vull dir, si no tenen el seu document de voluntats anticipades, l'únic que es pot fer és no tractar complicacions. Perquè tractar complicacions amb aquestes taus, amb aquest estat, seria una acció fútil. Fútil vol dir que no milloraríem la seva situació de base. Per tant, allarguem una situació. És l'única possibilitat que tenen.
I amb una malaltia, el càncer, per exemple, que és la malaltia doncs, que tots tenim, per desgràcia, a casa nostra, teniu la certesa de que aquella persona està arribant als últims dies de la seva vida?
La veritat és que tenim una certesa important. Vull dir, la malaltia evoluciona, i la persona va decaient, i sobretot amb el càncer, de repent hi ha una caiguda important. Llavors estem a final de vida, als últims dies, ¿vale? I aquí preval el patiment de la persona. El que no podem permetre, no, als equips de cures pal·liatives, és que aquella persona que està a final de vida, últims dies, últimes setmanes, estigui patint. Per tant, hem de posar els medicaments i les accions no medicamentoses, no, al voltant, perquè aquella persona no pateixi.
L'eutanàsia i el suïcidi és el mateix?
Ja, a veure, no és el mateix, perquè, i aquí recomano, el Comitè de Bioètica de Catalunya té un informe sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistido que és encara molt vigent, a més ara l'acaben d'actualitzar. Les dues es podrien encabir en morts voluntàries, perquè en els dos casos la premissa imprescindible és que han de ser a demanda de la persona. I aquí hi ha molta fake news respecte a Holanda, Bèlgica, que si fan les eutanàsies a les persones que no volen, és que això...
Bueno, a Holanda, això... jo llegia jo al matí,
sí, sí,
que es torna a resurgir el debat sobre la píldora venenosa. És a dir, que hi ha una pastilla per majors de 70 anys que diuen, jo ja en tinc prou, em prenc una pastilleta, sí, i avall va, no?
Sí, però això seria, sempre estaria respectada la voluntat de la persona, perquè si s'ha de prendre la pastilla és la voluntat de la persona. Llavors, una cosa que és igual respecte a l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit és que en els dos casos són morts voluntàries que la persona demana perquè ja no pot més i considera que su vida és indigna i su patiment insuportable. Quina és la diferència? L'eutanàsia, el metge, la metgessa, et posarà una injecció amb un producte perquè acabi la teva vida. En el suïcidi assistit, la metgessa, el metge, et receptarà un producte que tu prendràs. ¿Vale? La diferència, per això es diu suïcidi mèdicament assistit, no és el suïcidi racional de llançar-se a les vies del tren, de trobar-te a la teva mare, com l'ha passat a una amiga penjada d'una corda. Això és un suïcidi violent i racional que hem d'evitar per tots els mitjans. L'altra és, jo ja no puc més amb aquesta malaltia, demano ajuda al meu metge i el meu metge em dona una recepta d'un producte que jo prendré. l'eutanàsia és jo ja no puc més amb aquesta vida, demano ajuda al meu metge i el meu metge m'injecta un producte que em portarà a la mort. En el cas... sí. Les dues són morts a petició de la persona perquè ja no pot més, però qui fa l'acció és el que diferencia l'eutanàsia i el suïcidi assistit.
En el cas del protagonista de Mar Adentro, allò era un suïcidi assistit?
No mèdicament assistit, però assistit per als seus amics. Com que no hi havia la possibilitat de fer-lo legalment, 11 amics de Ramon San Pedro es van repartir cadascú una petita part del que ell necessitava. Un va comprar el cianur, l'altre el va portar, l'altre el va posar al got, l'altre tal, perquè el que condemna el Codi Penal és l'ajut necessari. I, per tant, per no caure cap d'ells en l'ajut necessari, ho van fer entre 11. I l'última persona que va estar amb ell, que després ho va dir quan va prescriure ja el delicte, va ser Ramona Maneiro.
Sí.
Llavors, sí, era un suïcidi assistit, no un suïcidi mèdicament assistit, que és com està a Holanda, Bèlgica, Luxemburg, a Suïssa, a 8 estats dels Estats Units, a Canadà, a Colòmbia, l'estat de Victòria, Austràlia, i ara Nova Zelanda entrarà aviat. Llavors, s'entén que si posem mèdicament és que s'ha fet de forma legal a través, amb les lleis d'eutanàsia i suïcidi mèdicament.
Us consta si això és una pràctica que es fa o que hi ha gent que fa? Des de l'associació us consta?
Aquí.
Sí, a Catalunya.
Sí. Mm-hmm. Ens consta, el que passa és que són gent que entren en la clandestinitat,
òbviament, no? Òbviament, sí.
I que nosaltres l'únic que fem és informar, assessorar, perquè no els perquè hi ha molt de frau per ahí.
Però la informació no és ajuda necessària, o sigui, nosaltres donant informació no estem incomplint el Codi Penal. Estem en la mateixa situació que l'avortament abans de la legalització. Què passava abans de la legalització? Hi havia avortament clandestí. Doncs ara hi ha eutanàsia i suïcidi assistit clandestins. Què passava abans de la legalització? Que les dones que podien anaven a Bèlgica, a Holanda o a Londres, no? Doncs ara què passa? Que hi ha gent que va a Suïssa a morir. I què passava abans de la legalització? Que hi havia dones que no volien continuar amb el seu embaràs i continuaven amb el seu embaràs. Doncs ara hi ha gent que voldria posar fi a la seva malaltia i al seu patiment i s'ha d'aguantar els dies més perquè no permetem aquesta pràctica. O sigui que estem per entendre, hi ha eutanàsia clandestina, hi ha suïcidi assistit clandestí, que ha de ser en la clandestinitat perquè si no tindria unes conseqüències. De tant en tant surten casos als mitjans de comunicació. El de Ángel Hernández ha sigut molt conegut. El del fill de Carme Barahona ha sigut molt conegut també aquí a Catalunya. El de José Antonio Arrabal, el de Madeleine Zeta, Alicant. O sigui, nosaltres tenim tota la llista d'aquests casos i són casos que de tant en tant... I després surten casos de gent que no arriba a la clandestinitat per por a que la seva família tingui conseqüències, però que no moren com els voldrien. Aquí, a Malgrat, tenim el cas d'Antoni Monguilot.
Sí, senyor.
Amb Parkinson. O sigui, Antoni Monguilot va morir amb pal·liatius, fantàstic, però ell hauria volgut avançar la seva mort abans de l'estiu i va morir després. O sigui, que també es fan públics casos, o Montserrat Voltà, que va escriure una carta a La Vanguardia. També sabem de casos que no volen, com ells haurien decidit morir en un altre país amb unes altres lleis.
En els hospitals, Glòria, es practica l'eutanàsia? Creus que hi ha en alguns professionals que ajuden a morir a les persones?
Jo crec que hi ha professionals que ajuden a morir les persones que estan a final de vida, però sempre dintre del context de cures pal·liatives. Yeah. O sigui, no es pot dir que als hospitals es practiqui eutanàsia.
Hi ha altres també...
Hi ha un cas, perdona, hi ha un cas que va sortir a la llum, però que és el cas de Marcos Urman, un metge d'urgències a l'Hospital de Móra d'Ebre, Tarragona, que va provocar la mort, o sigui, eutanàsia, posant a una pacient que ho demanava desesperadament i a la seva filla, que també ho demanava desesperadament, a Carmen, una pacient que li va posar una injecció per produir-li la mort. Ho va posar a la història clínica, No sabem molt bé per què ho va posar, o sigui, segurament perquè estava fart d'hipocresia.
Bueno, perquè segurament és el que ell creia,
exacte,
que havia de fer,
si
no?
Si ell posava tot, clar, a la història clínica, doncs això també. I precisament es va fer públic el cas en un programa de Jordi Évole de Salvados, i ara té una obra de teatre que es diu Celebraré mi muerte, que produeix Jordi Évole i Alberto San Juan, i està portant el seu cas com a teatre testimoni, i ha estat a la Sala Becker, i bueno, a Reus, a molts pobles, segurament, si a Calella hi ha teatre, podria venir també, i explica la seva història. O sigui que sabem que almenys en un cas es va fer eutanàsia, no clandestina en aquest cas, perquè ho va escriure a la història, però va ser directament una acció eutanàsia.
Podem posar en el nostre testament vital que no volem patir i que no volem que ens allarguin la vida, però ho podem posar damunt d'un document, però quan arriba l'hora de la mort, clar, els pal·liatius ajuden a no patir, però en el fons t'allarguen els dies de vida, no, doctora?
A veure, allarguen... Jo crec que una bona assistència pal·liativa allarga si aquella persona té un mínim futur, però si no, no ha lugar. Allargar un patiment no ha lugar, i les cures pal·liatives no allarguen patiment.
Els familiars podem decidir?
A veure, molt bona pregunta, perquè la llei d'autonomia del pacient el que diu és que decideix la persona. I llavors pot decidir en el consentiment informat, que sempre signem, també quan anem al dentista i ens han de fer una extracció, quan ens fan una prova diagnòstica, nosaltres signem. Això és el que deia la Glòria abans, també podem decidir no signar. Si jo ja crec que estic en procés de final de vida, tinc molt patiment, i em proposen una nova quimio, jo puc dir no. O sigui, això ho podem fer. I després, la persona també pot decidir amb el testament vital, el document de voluntats anticipades. Per què? Perquè si quan jo he designat aquest compromís, aquesta acceptació, no em poden preguntar perquè estic inconscient o perquè tinc una malaltia mental tipus Alzheimer, ja no em poden preguntar, es guiaran per el document de voluntats anticipades. Què deia aquesta llei? Si la persona no es pot expressar i no hi ha document de voluntats anticipades, s'ha de preguntar a la persona més propera, familiar més proper, si no hi ha família, la persona més propera. Què s'ha de preguntar? Què hauria volgut aquesta persona? Perquè l'autonomia és nostra, però no sabem què hauria volgut aquesta persona perquè no ha deixat un document. Vostè, que coneixia aquesta persona, què hauria volgut aquesta persona? Això és el que han de contestar els familiars. No és que pensen ells, sinó la meva mare, el meu pare, què hauria decidit? Això era com estava aquesta llei fins que el PP va fer una reforma de la Llei de Protecció de la Infància, i en una disposició addicional segona va afegir que en casos de final de vida, el metge ha de vetllar sempre per la salut i la vida del pacient, si no hi ha document de voluntats anticipades. Si no se sap l'opinió, llavors què va passar? Que les disposicions addicionals marquen a totes les lleis, no només a la llei que està. Llavors, aquesta reforma ha passat a la llei d'autonomia del pacient. I ara a Torremolinos, precisament, va haver un cas d'una senyora que es deia Guillermina Freniche, amb Alzheimer. El seu fill era el tutor de la seva mare, tutor legal, nomenat per el jutge, i a la seva mare, a la residència, el volien posar una sonda nasogàstrica. El seu fill tutor i tots els seus germans van dir que la seva mare mai hauria volgut en aquesta situació una sonda nasogàstrica, i que es portaven a la seva mare a un altre hospital on no li posessin la sonda nasogàstrica. I què va passar? Que la residència va denunciar el fill, i la jutgessa va dir que s'havia de posar la sonda nasogàstrica mentre el jutge, o sigui, mentre en un judici es decideix. Què va passar en aquest cas? Que aquesta senyora va morir amb la sonda nasogàstrica posada. I el seu fill, per cert, que estem organitzant a Madrid el dia 20 a la Sala Ernest Lluch un acte sobre el tema Alzheimer i llei d'eutanàsia, i el seu fill vindrà a explicar que va ser aquell cas, ara està en judici perquè van incomplir la llei. Però qui, la qui jutgessa...
Qui ha denunciat aquí? El fill a l'hospital?
O sigui, la residència, el fill, però el fill ara ha fet un recurs.
Clar.
Perquè la seva... I llavors, bueno, això continuarà... Però imagineu-vos en una situació de final de vida que diguin, no... com a medidas cautelares se l'ha de posar la sonda a aquesta senyora fins que hi hagi una decisió. És que les medidas cautelares es quedaran, aquesta senyora va morir, si s'estava morint, i va morir amb més patiment. O sigui que hem de tenir cura, perquè tu em dius, decideixen els familiars, si no hi ha document de voluntats anticipades i el pacient no es pot, no es pot expressar, si el pacient es pot expressar, ha de decidir sempre, ha de decidir sempre el pacient.
I en el cas de les criatures?
En el cas de les criatures és més complicat, eh? El cas que els diferents països on està legalitzat hi ha uns que contemplen el menor adulto, no? I altres que contemplen la voluntat dels pares. Aquí la veritat és que es parla amb els pares, no? I es fan cures pal·liatives amb els nens. No eutanàsia, perquè no està legalitzada, no es pot fer. Però les cures pal·liatives pediàtriques ara s'està fent molt èmfasi i s'està abocant molts recursos per fer unes bones cures pediàtriques.
Perquè no es feien abans, Glòria?
Bueno,
no es feien tan bé,
no es feien tan bé com es fan ara. Vull dir, els nens era una població que, clar, hi ha pocs nens que morin, però bueno, és que els nens tenen el dret a morir, si més no, encara millor que els adults, no? Perquè és que jo no puc, però és una cosa personal. Però els que es dediquen a pediatria diuen que els nens són molt més fàcils que els adults per afrontar...
A l'hora de morir.
A l'hora de morir, per afrontar la mort, per parlar. Són molt més naïfs, molt més no? Nets i no estan contaminats.
Demà es decidiran coses. Què n'espereu del govern de Pedro Sánchez? Què n'espereu?
Bueno, realment el compromís que ha acceptat aquest govern, que ha posat aquesta llei als punts del pacte PSOE Unidas Podemos, és molt important. I a més Adriana Lastra va sortir l'altre dia que seria la primera llei que portarien al Congrés dels Diputats, i ha sigut la primera. És que, per exemple, sempre hi han hagut casos, però el cas de l'Àngel Hernández la primavera passada va ser ja com això de la gota que colma el vaso. Llavors esperem que la tramitació de la llei sigui ràpida, amb tot, evidentment haurà de seguir tots els tràmits parlamentaris, primer admissió a tràmit, després a la Comissió de Salut va aquesta llei, i una vegada aprovada a la Comissió de Salut ha d'anar al Senat. El Senat segurament votarà en contra per la seva composició. Ara només Vox i el PP estan en contra, tota la resta dels partits estan a favor, o sigui que quan el Senat voti que no, tornarà al Congrés dels Diputats i sortirà que sí, ja tindrem llei. O sigui que ens agradaria dir que en aquest any 2020 tindrem la llei d'eutanàsia, i que molta gent, que normalment als països on existeix la llei és entre el 2 i el 4% de les morts, o sigui el 96% de les morts no són per eutanàsia, però aquest 2 i 4% la necessiten.
Bueno, qualsevol que es qui vulgui decidir quan ja n'hi ha prou, clar, que pugui fer dins la legalitat.
I jo
no?
crec que hi haurà un altre benefici, i és que si hi ha la llei d'eutanàsia, els metges que tenen gent que estan a final de vida, qualsevol especialitat, tindran menys por amb sedar la persona, evitar el seu patiment. Segur. Encara que això impliqui avançar la mort.
Ja per acabar, les persones que ens veuen i ens escolten, que es vulguin posar en contacte amb vosaltres, com ho han de fer, Isabel?
Molt bé, doncs està tota la web, ens diem Dret a Morir Dignament Catalunya, i estem a Portal de l'Àngel número 7, quart B. I després també tenim alguns punts d'informació a Figueres, a Girona, a Sant Cugat del Vallès, a Sitges, a Vilafranca del Penedès, a Valls...
Estan repartits.
O sigui, però l'oficina central està portant de l'Àngel número 7, quart B, i si no, posant a la web DM de Catalunya, arribeu de seguida. Fem atenció a les persones sense demanar cita cada dia de 10 a 12.30 i de dilluns a dijous de 5 a 8 i després per atenció personalitzada, com ha explicat abans la Glòria, hi ha uns dies que aquest equip atén i s'ha de trucar per demanar abans una visita.
És molt fàcil, eh? Dret a morir dignament al Google i de seguida...
Sí, sí.
I si aneu de compres a Portal de l'Àngel, no estic fent publicitat i no s'ha d'anar de compres,
està molt bé.
Però estem allí justament per pensar en la mort i després regalar-se alguna coseta.
Molt bé, Isabel i Glòria, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Tant de bo pugueu venir d'aquí uns mesos i ja puguem parlar d'una normalitat absoluta i que cadascú decideixi com vol acabar la seva vida. Gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, arribem a les notícies de les 11. Arribem a les notícies de les 11 i després la tertúlia. Fins ara. Aire, perquè aquestes entrevistes sempre... Bueno, com que tots tenim històries personals, doncs sempre ens produeixen un nus al coll. Amb els tertulians dels dilluns, l'equip titular dels dilluns amb el Josep Besart.
Bon dia.
El Josep Grimà.
Hola, què tal?
El Lluís Mates.
Bon dia.
I tenim el Josep Maria Parella. Bon dia, Josep Maria, que s'incorpora ara i es posa els auriculars. El Josep Maria sempre a ritme caribeny, eh?
Bon dia.
Bon dia, Josep Maria. Bueno, no sé si heu escoltat l'entrevista amb l'associació Dret a Morir Dignament. Sembla que el govern de Pedro Sánchez hi vol posar mà en aquesta qüestió. Potser ja tocaria, no?
Sí, ja va siguent hora, no?, una mica, que aquest tema es comenci a tocar i que s'aixequi tot el tema tabú que hi havia sobre aquest tema, perquè...
Bueno, que hi havia i que hi ha,
que hi és, que hi és, que hi és.
Sí, sí.
El que passa que només de posar-lo sobre de la taula algú li entrarà fred de peus, eh? Però sí, jo penso que és importantíssim tractar aquest tema i tractar el tema en general de la mort d'una manera una miqueta amb menys tabú i amb menys...
prejudicis.
Correcte.
Deien des de l'associació que segurament el Senat ho tombarà, perquè al Senat hi ha majoria en aquest cas de PP, i, però es pensen, creuen que en el Congrés s'aprovarà i que elles pensen que a finals d'any doncs podrem dir que ja les persones que vulguin triar morir dignament ho podran fer sota l'empara de la llei, no?
Correcte.
També caldrà veure en quines condicions, perquè jo dubto molt que aquí a Espanya, amb la tradició que hi ha de catolicisme, s'accepti una eutanàsia pura i dura.
Per bueno, tant... ja ho sabem, que els ja ho sabem que l'Església dirà que no.
L'Església i els sectors conservadors... No, no, però l'Església és important perquè té influència sobre molts sectors polítics conservadors.
Però cada vegada menys.
I, per tant, jo poc que moc, amb els cercles com moc, seguro que no he perdut gaire d'influència. I, per tant, hi haurà condicionants. Caldrà veure quins condicionants són aquests, perquè no crec que facin lleis com tenen a Holanda o a Suïssa, que estan molt més avançades, i que fins i tot realment es permet que una persona que vulgui disposar de la seva vida pues, ho pugui fer amb unes condicions de gairebé llibertat.
Sí, sí, no, de llibertat.
Aquí
sí.
No crec que vagin en aquesta línia, veurem. Aquí ja et dic que tota una història que no ens la podem treure pas de sobre. No. I això tindrà pes, tindrà pes.
Ara, bueno, però sembla que...
No és interessant, almenys, que hi hagi el debat. Clar. Ja és el, primer pas, que jo no ho pensava veure, això.
Però l'aliança entre, PSOE i Podemos sembla que, hi volen anar de dret.
Sí, però no es posaran, contra... contra una majoria de, gent que es pensa que, això és, ha de ser així perquè tota la vida ha sigut així. I ja està.
Però tu creus que encara estem aquí, eh?
I tant, dels sectors aquests que diuen basard, eh?
No, per això dic, hi ha sectors que, quan senten la paraula EU, ja no arriben a tenàcia, no, que arriben a EU, ja s'esveren, ja comencen a dir que això és pecat, que ens anem tots a l'infern... I
bueno, això fes que te trobes en una situació que veus algú a qui estimes que està patint, o fins i tot tu mateix, no?
Correcte. Però és que fins i tot hi ha, vull dir, no es parla mai ni de, per exemple, un tema que el suïcidi, no? No es donen dades de, tot això, i deien que, vull dir, es parla de que és possiblement una, de les majors causes de mort.
La primera.
Doncs imagina't. Jo penso que al final, només que s'entri el debat ja és un tema d'allò, perquè justament en el Congreso que entri un debat d'aquests és interessant, però és evident que no pot ser una activitat delictiva, vull dir, avui en dia és una activitat delictiva el, fet de, voler decidir, per tant...
Bueno, fins i tot que girar-ho, no?
Potser no voler decidir, que és una mica...
Potser també delictiu és allargar la vida amb una persona que ha decidit en un testament vital que no vol que li allarguin, no?
Correcte.
Vull dir que, clar, sí, ja, on ja està la línia que vermella,
no? En part ja es contempla, no? Perquè hi ha tot el, procediment mèdic, hi ha uns protocols que permeten que la persona se li desconnectin els aparells i que, per tant, la seva vida duri el que aguanti el cos. Hi, bueno, però, hi ha alguns protocols que ja ho admeten,
sí, però desconnecten els aparells, però...
Ja. És una condició, situacions irreversibles.
Jo, aquí és un tema que jo el tinc molt clar, quan m'afecti a mi personalment.
Sí, a mi també, però...
Clar, el problema és, quan arribes en aquesta situació, no s'ha dit res i la família té que decidir.
M'ho has tret a la...
I aquí vam veure...
Li hem fet la pregunta a la, presidenta de l'associació i ella ha dit que, llavors, si hi ha algú que no ha fet un testament vital, es pregunta a la persona més propera. En el cas d'una mare, doncs un fill, en el cas de que no hi hagin fills, doncs a l'espòs, o, en aquest cas...
Aquí, aquí va haver-hi un cas a França que va acabar el jutjat i estava la família dividida i...
No fa gaire.
No fa massa. I bàsicament jo crec que eren els pares que no volien i els germans i la dona que sí que volia. Però que tingué que aclarir un jutge, això és clar, això fa molt de mal, suposo.
Això volia dir jo, que una de les coses principals que s'haurà d'aconseguir és que els familiars que no hi estiguin d'acord ni deixin d'estar-hi d'acord, mira, que no els hi fotis un càrrec de consciència.
Clar, però llavors això té que estar, d'alguna manera ja regulat, ja previst. Que és el que suposo que s'intenta fer amb una llei.
Que això és un tema on hi entren en joc els valors personals de, cadascú, no? I amb el tema dels valors és una cosa tan complexa de gestionar, és a dir... que se'n fa difícil, a vegades, fins i tot dintre la mateixa família. Hi ha persones que tenen valors diferents i que, per tant, entenen el concepte de vida des d'un punt de vista diferent, no? I això genera, no dic confrontacions, però sí que genera discrepàncies dintre dels membres de la família i a veure qui té raó, no? I la raó aquí és absolutament...
Tothom té la seva, però el que fa l'efecte que no pot ser és que la gent que quedi aquí tingui tota la vida un càrrec de consciència, el meu pare, el de seguir, potser no hagués volgut, jo ho he fet, ui, què he fet... No, això no pot ser.
No, però imaginem la situació al revés. És a dir, fins a quin punt és lícit que un decideixi sobre la vida d'una altra persona, que probablement, fins i tot, o bé no s'entera de res, perquè el seu cervell ja és només està pla i només aguanta el cos, el que són els processos vitals de supervivència del cos, o bé està patint.
Correcte. Clar, és que fora de lo normal.
Clar, fins a quin punt una altra persona ha de decidir si jo, la meva vida ha d'acabar o no ha d'acabar, o ha de continuar en una situació en què o no puc fer res, o estic patint.
L'ideal és l'última voluntat, però esclar, això no passa sempre, quasi bé mai. Bueno, mai.
De fet, ara serà, jo penso, interessant, a més amb el show mediàtic, que evidentment el PP, els de Vox, ara hi haurà un espectacle mediàtic, que això fa una cosa molt bona. Aquest espectacle mediàtic anirà molt bé justament perquè a les cases se'n parli d'això, i que molta gent digui, ostres, doncs ara m'ho vaig plantejar i ara me'n vaig justament a posar en el meu testament el que vull.
Aquí, en el testament vital, personal,
clar, sembla que no hi hauria de problema. Sembla.
Jo crec que hi ha un tema moral i un tema personal, però finalment hi ha un tema legal. I el que sí que és veritat és que la legislació espanyola, que costa molt sempre de modificar i tal, està a anys llum de lo que seria una situació racional actual, no? Perquè inclús hem de recordar aquell cas d'un senyor de Madrid que va assistir la seva dona i al final el van detenir per violència domèstica.
Sí.
Mare de Déu, senyor.
Sí, sí, sí. Imagina. Però també hi ha el cas aquell...
Que estem anys lluny... que la realitat legal està a anys llum de la realitat.
No, hi ha dues realitats. Una és la legal, la llei pròpiament, l'escrita, i l'altra, la interpretació dels jutges. Que també no ajuda, perquè sol sempre ser restrictiva la interpretació que fan de la llei. Mm. Amb la cosa no tampoc ajuda. Això que dius tu, de la violència domèstica, és que sí, que és ridícul.
És no tocar vores, és estar a anys llum
d'un jutge que es permet el luxe, a partir de les lleis que hi ha, de dir això. És que, a veure, tenim un problema.
Bueno, hi ha aquell cas tan mediàtic que també es va portar al cinema, Mar Adentro, no?
I aquests hi ha uns quants, eh?
Exacte.
Malgrat no fa massa.
També, sí, sí, n'hem parlat també a l'entrevista.
I jo encara us diria que és un tema que és d'aquests temes tabús que a les escoles no se'n parla.
És que de la mort se'n parla molt poc, Josep.
No, és que no se'n parla. Jo trepitjo moltes escoles i porto molts anys en el món de l'ensenyament, i parlar de la mort, escolteu, és difícil. Només se parla quan hi ha un cas d'un company de la classe o d'una persona molt propera en el grup d'alumnes, o amb un accident, a més, i llavors sí, se'n parla, però rapidet.
Nosaltres, de fet, ara que dius això, jo recordo en primera persona una experiència que vam tenir, i jo recordo, jo estava sisè de primària, i recordo la mort d'un pare d'una companya. Jo, com que no n'havíem parlat mai enlloc, per tot el col·legi va ser una desgràcia terrible. És a dir, es van suspendre classes, es va com intentar una mica, fins i tot jo diria, tapar el tema, no? Això va passar a Olesa, però vull dir, ostres, va ser molt dur per tota l'escola. A més, una persona molt coneguda i molt estimada per Olesa, metge de capçalera, ostres, i va ser molt dur, i penso, ostres, a posteriori vaig pensar, jo crec que és que no ho vam tractar-ho mai, no vam parlar-ne mai d'això, i com que ho vam viure tan profundament, recordo tot el col·legi que va anar a l'església.
S'han de poder parlar, però s'han de saber parlar.
Clar.
És un tema cultural, i aquí sobta la religió cristiana que celebra la mort i la resurrecció, i que sigui tan això, no?
Perquè tan retrògrada.
Te'n vas a Indonèsia, i un enterro és una festassa. Sí, és que tenen el mort a casa 3 mesos o 4 mesos o mig any, fins que no tenen prou calés per celebrar-ho.
Però als Estats Units també ho celebren, un enterro.
A Mèxic hi ha també tota una cultura de la mort, vull dir
aquí també la tenim, la cultura de la mort, és que no ens ho perdem, però és una cultura que està basada en els criteris de l'Església Catòlica. I en aquest camp, l'Església Catòlica ha sigut molt restrictiva a l'hora de parlar de la mort. Més enllà del concepte absolutament eteri, si voleu, filosòfic, de la resurrecció. Però clar, això no s'aguanta. No s'aguanta fins on se pot aguantar. Però moltíssima gent que ja no és religiosa, o que ja la religió la té com molt superada, el tema de la resurrecció patina.
I no perdem, hi ha una cosa molt important que està passant ara, i això sí que ho garanteixo jo personalment, perquè sempre ha passat, que els metges se'ls juguen moltes vegades.
I tant que se la juguen.
No hi havia dret. Estava una pressió molt forta. Sí. Els pares, si ets amic del metge, li dius, escolta tu, mira, el meu pare està parint com un animal, escolta, don-li alguna perquè no pateixi. Bueno, aquell home, potser t'ho fa, però cuidado que l'enganxessin, eh?
Clar. I si un altre familiar i et diu que ni pensar-hi?
Bueno, si és un molt familiar molt pròxim, ho diu que ho passi, ho fa, ni se n'entera ningú. Estan jugant la seva carrera.
No, però el tema que posa el Lluís damunt la taula és un tema que és molt rellevant. És a dir, que pot haver-hi, per exemple, un pare o una mare que estigui a final de vida i que hi hagin dos fills i que cadascú discrepi. És a dir, que un vulgui doncs que la cosa vagi ràpida, suposo, i l'altre que digui no, que escolta, que segueixi el seu curs.
Suposo aquí, que si el metge fa això... ja sap que no... Home, les seves mesures deu prendre, dic jo, suposo.
El que passa que el metge el que no farà és cometre una il·legalitat.
Oh, collons, és clar, quan li diu il·legalitat.
Clar.
De tota manera...
Per això s'ha de legalitzar.
Una llei que reguli. De totes maneres, en els últims anys, que per desgràcia ha hagut d'estar bastant als hospitals i ha perdut alguns familiars, també hi ha procediments i processos que també arriba un moment que dius, ostres, això fa una pinta de semi-eutanàsia, perquè clar, arriba un moment que el metge diu, mira, ja no hi ha res a fer, i posarem, li donarem un tipus de morfina o
si no la tarda una altra i la tarda ja
no tranquil·la i ja veuràs com no dura gaire. Que vol dir ja veuràs que no dura gaire? Sí, què m'està dient?
Sí, sí,
però... No, res, simplement que perquè no pateixi, que això...
Però que no, el que no pateixi.
Exacte. Veure, el que no pateixi,
al final dius...
Què està passant? I no s'equivoquen. I al cap d'unes hores o un dia, aquella persona...
Bueno, perquè hi ha els cuidados paliatius, afortunadament, per ajudar aquella persona a que no pateixi i que estigui el més tranquil·la possible per traspassar...
Amb una mort digna.
L'any passat va morir la meva mare i la doctora li vaig dir, escolta, m'estàs dient que acabem ja d'una vegada o no m'estàs dient? Digue-m'ho clar. Clar. Jo sóc una persona que estic disposat a escoltar, però digue'm les coses bé, no me dissimulis. És irreversible? Sí, vale, doncs... Patirà si aguanta? Diu, no, home, patirà no ho sabem. Vale, doncs ja m'estàs donant informació. Però no ens autoenganyem.
Els metges saben molt bé quan és final de vida. Mira, avui hem entrevistat a la doctora paliativista de l'associació i ella ho deia, diu, els metges, quan una persona té una malaltia greu a final de vida, sabem molt bé. Quan nosaltres diem aquesta persona viurà dos dies o viurà tres, ho diem perquè ho sabem.
Sí, sí, sí.
Clar, llavors, a partir d'aquí,
doncs,
acompanyar de la millor manera possible, no?
És que, a més a més, és un tema que és d'actualitat i cada cop ho serà més, perquè cada cop s'arriba a més gran, més gent. I cada cop s'arriba amb uns coneixements sanitaris que hi ha més possibilitat de decidir. Abans et mories i digués a mort de vell.
Però tal com està, sempre és el metge, ja no sempre és el metge que se'l diu.
Sí, no, al final el tema de l'eutanàsia va vinculat amb el dret de dir ja en tinc prou.
Sí, senyor.
I vull abandonar aquest món. Aquesta és la clau de l'eutanàsia. Sí. Que jo pugui decidir, sí, que tingui el meu dret de dir, no escolti, fins aquí arribo.
Perquè a la manera que estàs de futur no pots decidir res, perquè no saps ni
el
que...
No, però és que el concepte d'eutanàsia pur i dur contempla aquest dret, de dir, jo ja estic fart, ja no em puc més, estic bé, estic sa, però vull morir. Uh-huh. Aquest és el concepte màxim, és l'extrem.
Això no ho crec.
No, home, no, jo tampoc ho crec, ara mateix Espanya estigui preparat per això. Però aquest és el debat. El debat de fons és aquest.
Sí.
És a dir, que jo pugui decidir a una determinada edat, si voleu posar-me un mínim d'edat, a partir del qual pugui fer-ho, però que pugui fer-ho, que pugui decidir. Escolta, ja és que ja no vull viure més.
Ja sabeu que...
Aquesta és la gran qüestió.
Als Països Baixos està legalitzada l'eutanàsia. Bueno, i ara es plantegen a les persones de més de 70 anys que manin i que diguin ja en tinc prou de viure, no cal una malaltia, doncs que hi hagi una pastilla perquè cadascú, si ho decideix, se la pugui prendre. Què us sembla, això?
A mi em sembla que s'han d'aclarir temes, sí. S'han de deixar qüestions clares, però tampoc s'ha de posar molt fàcil.
No, perquè això es podria ser suïcidi.
Clar, perquè tu al dematí pots pensar... mira, no aguanto més, i al migdia dir... Mira, m'he fet un vermut i ara ja veus...
Però el gin tònic ha estat més bé.
Exacte. Ja sembla que m'ha sentat bé el vermut.
Molt fàcil
tampoc no s'ha de posar.
Jo no vull posar, perquè això no sé cap cas ni d'allò, però... Escolta, que uns fills o uns parents molt pròxims... molt propers, resulti que diguin escolta, ja li donarem nosaltres l'eutanàsia pel segle XXI.
És el que diu el Lluís, no? Suposo que això s'haurà de mirar molt prim, si és que tira endavant.
I aquesta persona mèdics,
un control mèdic que es pugui fer el pas, altra cosa que prenguis la pastilla.
Clar, on et prens aquesta pastilla...
La línia entre el suïcidi i el dret a morir.
I jo que m'equivoco sempre amb les pastilles que tinc de prendre, imagina't.
Ai, parella.
Vigila. Això sí que és fugut, això.
Li comprarem un pastillero entre tots.
No.
Aquesta només en cas d'urgència.
Bueno, escolteu una cosa.
A més a més, que després hi ha els xinos i els filipinos que per internet ho venen tot. Cuidado.
Cuidado.
Això te'n vas a Andorra, com abans.
De totes maneres, hem començat fort el dilluns.
Esperem, doncs, que el govern de Pedro Sánchez...
Potser que ens ho agafem una mica bé, també.
Faciliti, si és que és possible, doncs, aquí...
Que Déu els doni disseny i bon criteri, que deia aquell.
Escolteu-me, s'ha inaugurat l'espai de Can Saleta. No sé si algú de vosaltres ha anat a la inauguració.
Jo sí que vaig anar-hi.
I què tal? Què us ha semblat?
Molt bé, molt... Bueno, és que l'espai és meravellós. Vull dir, la recuperació que han fet d'aquell espai jo la trobo impressionant. És cert que, a més, té una llum brutal, que jo pensava, dic, ja veuràs, perquè, clar, l'espai... I jo penso que han fet una molt bona recuperació. L'espai de dalt, que queda lliure, que és tot el tema de l'Sport City Lab, jo
vaig quedar impressionat, però a més l'auditori, que ara l'estan equipant i tot això, ostres, és un, jo penso que és un equipament que està molt ben...
És un auditori petitet, una capacitat d'unes 150 persones, però que era, era un buit que hi havia realment a la ciutat, no?
Bueno, i quedava aquell espai just allà mort amb tots aquells...
Espai...
Ostres...
No, i més, per 100 i pico de persones està bé.
Està molt, sí,
perquè molts dels actes molt que es fan a Calella apleguen això.
Sí.
Bueno, a mi, per exemple, em creix per l'altre dia el teatre que fan a la sala Mozart, i vaig dir, llàstima que sigui petit. Diu, petit? Diu, escolta, diu de Mataró a Girona n'hi ha cap de més gros. Dic, home, no fotis.
Ah, vols dir de teatre?
De teatre.
Bueno, no, home, està bé, la capacitat de la sala Mozart està molt bé.
Abans eren 400 i pico, ara no
són 433.
Sí, ara també, oida que l'omplissin.
Sí, sí. A vegades prou feina per omplir-lo.
El teatre el dissabte el plen cada dia.
Estava ple, molt bé.
No, aquesta setmana, cada setmana, que hi havia anat 3 o 4 o 5 vegades seguides, i estava ple.
Però sí que és veritat, perquè el de Tordera...
Ara, el Clavé.
No, el Clavé no crec que sigui tan gran.
No. Jo el que vaig dir, mira, això vaig dir, dic, perquè, home, el Clavé, perquè jo he estat al Clavé.
Sí.
I a dintre i a fora i tot, l'edifici és 3 vegades més gran que aquest, però la capacitat de la gent és molt més petit.
Sí.
Jo crec que aquest tipus d'instal·lacions són molt, molt, molt importants a tots els pobles, i evidentment a Calella també, perquè... El tipus d'economia que vindrà a partir d'ara, i cada cop més, i cada cop Calella, que a vegades diem que estem limitats amb el tema del turisme i tal, i que s'haurien d'obrir sectors, pues un sector que és inesgotable és el sector de la cultura, perquè no té sostre, i de la formació, formació professional, formació de tot tipus. Per què? Perquè abans et formaves 5 anys quan feies la carrera, o anaves o que fessis, i ara la formació és imprescindible, fer-la de manera continuada. Llavors, tenir espais com auditoris, com teatres, com tot això, com la fàbrica Llobet, és molt important perquè aviam, els recursos s'acaben, i el tema de formació, el tema de cultura, vull dir, no té límit.
Malgrat la cultura és deficitària, si vols guanyar la vida, compte que els ajuntaments hi han de posar molts diners.
Però llavors hi ha el tema de l'àmbit de la formació, jo què sé, tens al costat allà a l'hospital, i els metges i tothom necessita fer formació.
Sí,
i recordem que l'hospital té un petitíssim
molt
auditori dintre, que realment cap poca gent, segons quins actes es fan, no sé cap.
Clar.
Per tant, tenir això al costat els anirà molt bé.
És
un element important.
No diré jo que serà un hospital universitari, no? Però que els metges contínuament fan formacions. Llavors, tenir aquest espai al costat, pues, és una eina que llavors pots fer formacions per l'Hospital de Calella i per més hospitals.
I també hi ha un altre tema que dintre de tot, i ara que deies això de la cultura, al final la cultura el que fa en una ciutat o en un poble és mantenir la ciutat viva i sobretot una societat més forta i més intel·ligent, vull dir, la cultura fa guanyar. Però a més també hi ha un tema econòmic, perquè poder recuperar un espai com el de Can Saleta i a més fent-ho també amb dinerons europeus, perquè diuen, ostres, mira, anem a fer això de l'Esport City Lab, ho mesclem amb lo de Mataró, i vull dir, jo penso que aquí també, igual que lo de Can Salom, vull dir, l'operació que van fer per fer públic un espai privat, jo, per mi va ser extraordinària, no? Amb en Jordi Sitjà, quan s'hi va posar i com ho va gestionar, vull dir, jo ho trobo meravellós en un espai i justament en una ubicació extraordinària. Vull dir que en Salom té una ubicació...
Bueno, està al cor del poble,
té una ubicació extraordinària.
Ara més falta l'Orfeó.
Correcte.
Sí, però l'Orfeó també és privat, no? També.
No, l'Orfeó és de la Generalitat.
És de la Generalitat.
És del Departament de Treball de la Generalitat.
Jo em pensava que era de l'associació, en aquest cas.
L'Orfeó tindria que ser Esquerra Republicana, cuidado, eh?
Per què? A veure, per què?
Obrim el meló o no l'obrim?
Va, obre'l, home,
i tant.
A veure, obre, va, que a mi m'agrada molt obrir melons. Aquesta tertúlia, obrim melons cada dia.
Sí, no? Però hi ha un parell aquí, ja veuràs, dispararà. Ara dispararà de cop en parella.
Digues, està remengant en parella.
L'Orfeó era un local de l'Esquerra Republicana en època de la Guerra Civil, no? Llavors, clar, la guerra va perdre i, doncs, com es diu això? benefici de guerra, no? I llavors s'ho va quedar, en principi l'Estat, no? I ho va vendre, o el Front de Joventuts, i ho va vendre amb un senyor de l'àmbit dels militars,
sí,
no sé
què. Sí, va haver una època que va estar en mans d'un militar.
D'un militar. Ho va vendre bé de preu amb un que havia guanyat la guerra, no?
Mira.
Llavors, quan es va recuperar, es va recuperar per la Generalitat,
exacte,
dius.
I van a parar al Departament de Treball.
Bueno, el Departament de Treball de la Generalitat. I aquí Esquerra, doncs... Esquerra i Esquerra de Calella ho va intentar batallar perquè fos d'Esquerra, no?
I llavors, en el seu moment, es va cedir a la Joventut Artística per una pilota d'anys, sí, sí. I aquí estem.
Qui hi havia en aquella època al capdavant d'Esquerra?
En Forés, no? En Flavi Forés.
Sí, sí, però no, llavors ja, havia, ja era de... Sí, ja havia canviat tot.
Clar, però ara, independentment de la història, que jo crec que és interessant
Es va retornar a la Generalitat a l'època que en Begó era alcalde.
Sí, 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 sí.
Hi havia mal per mal.
Gràcies, va fer la gestió.
Mal, sí, jo mal per... era intercalde, vull dir que ja ho sé.
Per això t'ho dic, en parella saltarà. Per això t'ho dic, en parella saltarà. Però vull dir que l'història és aquesta, però vaja, mal per mal, millor que sigui del Departament de Treball, que no pas...
Home, però jo crec que es podria negociar i fer almenys que el Departament de Treball fes una concessió o algun tipus d'acord amb l'Ajuntament.
Ja hi ha,
no hi pots fer-hi res encara. Bueno, no sé si ha canviat aquests últims anys, eh? Però a la meva època no podies fer res perquè no era, estava en mans del departament i el departament em deia que allà no tocava res.
Però escolta, qui gestiona el teatre és Joventut Artística,
sí,
no?
Sí, una cosa de gestió del local. L'altra cosa és, per exemple, tot el que és el manteniment del local.
Manteniment del local.
Poder fer reformes, tot això és importantíssim.
Manteniment del local...
I el departament de treball, doncs, amb això no s'hi ha passat
gaire. El manteniment, coses grosses, ho fa l'Ajuntament. Però el manteniment de l'altre, ho fa
Joventut Artístic.
La mateixa associació.
Té suficients per fer segons quines reformes.
No entenc. Llavors l'altre sí que ho fa ells, home, però ells també, com per exemple li demanen els de Pineda venir a fer una obra aquí, ells cobren.
Home, clar, i si hi ha una entitat que vol fer alguna cosa, també cobren. Això em sembla bé.
Sí, també, perquè, per exemple...
No és que tinguis molts ingressos, perquè si no...
Des de les bombetes fins a el que sigui, ho canvien tot ells, ho fan tot ells, lògic que cobren.
Però vull dir que ni caldria una repassada ara, jo crec, sí, que en profunditat, no ho sé, i això seria un benefici per a tot un poble.
I que va la Candini que apreti el departament i aviam si aconsegueix el mateix que la sala Mozart, sí, no?
Això mateix. Mira en Torra que li ha
si passat. Si s'ho fa venir cap aquí.
Almenys públic ja ho és, que això és un avantatge.
Ja és un avantatge.
Mira el que li ha passat en Torra per dir-lo al CR, preteu, mira.
Bueno, escolta'm, mira, aquí anem lligant temes,
El Lluís... L'última foto de Torra no té preu.
Mates, que volia parlar de la reunió de presidentes, no? Sánchez Torra, no? Sí?
Bueno, sí, una mica del tema general, no? Però més que la reunió, la reunió de presidents, aviam, això té, diem que neix morta, no? El recorregut que té...
Deixa'm que digui una coseta. A la tertúlia del divendres també ja donàvem per suposat que allò seria un fracàs, però no hem estat mesos demanant... O jo he viscut en un altre planeta, no. O aquí durant mesos i anys s'ha demanat, per favor, sit and talk, seiem-nos i parlem-ne.
Sí, però...
Doncs ara que ha arribat el dia,
no
podem donar un marge de...
No. Bueno, jo no.
Jo sí que dono un marge de... Jo no, sí que dono, li dono de vida a aquesta taula, té de vida el temps que es tracti a pactar pressupostos. Passats els pressupostos, s'ha acabat el diàleg, s'ha acabat, aviam... Ara en Sánchez està amb l'apollaré d'en Zapatero. Apollaré, amb Y, eh? Apollaré.
Bueno,
però, clar, ara hem de buscar un altre que vingui darrere i encara no el tenim identificat, però que sortirà... Te pillaré.
Sí, sí.
I llavors...
Jo el pitjor és que això ho farà, tant si aprova pressupostos com si no els aprova.
Clar,
aquest és el problema.
Aviam, aquí podem identificar a l'Àvalos o jo crec que si tenen que ressuscitar la mòmia, la mòmia d'en Felipe Sanz...
Tots alhora no, que això sembla un safreig avui, eh?
Bueno, ja fem safreig de l'any.
Digues per ella.
No.
Gràcies.
De res. Va.
No, que fixa't bé que tot això, el màxim que s'aconseguirà amb tot això, és estar com estàvem abans del primer de d'octubre.
Oh, tant de bo poguéssim estar. Jo diria que estarem pitjor.
No, doncs llavors, cuidado, cuidado. Que no hi ha dret que deixessin apalissar la gent per quedar igual que abans, pitjor... Per exemple, aquest, que el van apalissar, però...
aquest vol d'Ingrima.
Voldré parlar per al·lusiones.
Sí, home.
I quedar pitjor que abans. Home, no s'admet això. Això l'únic que...
No, això no passarà.
Però, a veure, és el que estem dient. Aquest sit and talk que deia la Sònia era per arribar a parlar d'alguna cosa
entre ells el referèndum, no?
Yeah.
O la independència.
Però tu creus?
No, ah,
bueno, però escolta'm, que hi hagi una taula de diàleg ja està bé, també. Sí, no, és un bon començament,
és
o no?
És un pas que era necessari.
Era imprescindible, però...
Per dues coses. Primer, perquè si es fa un diàleg real i s'aconsegueix alguna cosa, doncs mira, has aconseguit. I si no funciona, perquè quedarà demostrat d'una punyetera vegada de que el CIT en tol no funciona.
Però no pot ser...
Haurem de prendre decisions molt més contundents.
Deixeu-me que faci una miqueta d'advocat del diable.
Esgotar la via.
Deixeu-me que faci una miqueta d'advocat del diable i intentar, doncs, veure els dos bandos, no?
Més aviat diablesa.
Però diablesa. Però no pot ser que aquest en Sánchez tingui bones intencions?
No.
No.
Pot ser,
però fins i tot en el moment en què en Torra va dir que convocava eleccions, ell ja va dir, de seguida, va tenir un calentón, i va dir, va, doncs ja està, perfecte, ja li va venir bé, perfecte, perquè llavors ell agafa i diu, anul·lo la taula, que després, evidentment, va rectificar i va fer sortir en la Carmen Calvo per dir que no, que no, que no, que al final sí que s'asseurien i que parlarien.
Ja ho sabem, que ens faràs quedar malament. Però,
no pot ser...
No tant, no tant.
Deixa'm que faci un passet més. No pot ser que Sánchez ara sigui generós amb Catalunya i això faci una miqueta recular...
Bueno, és que l'estratègia... La terra és plana també, no?
En Sánchez, no, en Sánchez, tot el que farà per Catalunya serà tot el que es vegi obligat a fer. I ara se'l pot obligar perquè necessita uns pressupostos. Quan hagin passat els pressupostos...
Si t'he vist, no m'hi acuerdo.
Ni més ni menys. Ni més ni menys. I Esquerra això ho sap, i ho sabem tots.
Ho sabem tots.
El que passa que, mira, fa un any es va convocar la taula de diàleg i no s'hi va arribar, perquè van dir, volem un relator. Plaza de Colón, les tres dretes, el Kalashnikov, el que faci falta... I en Sánchez li va agafar el tremolor de cames i va dir, no, convoco eleccions.
I això encara li passarà.
Sí, no, però ara, jo crec que ara l'únic avantatge és que ara no pot tornar a convocar eleccions, perquè ja és un pitorreo de magnituds galàctiques.
I legalment no pot fer-ho fins aquí un temps.
Per això.
I jo et sembla que en Sánchez està atrapadíssim entre les dretes, el procés independentista, el seu propi partit, i totes les pressions que rep del món empresarial.
Em sembla que ho vaig dir-ho l'altra vegada.
I no sap on te va. Simplement va fent, a veure, i el que dieu, pressupostos, la clau.
Un dilluns passat, però el pressupost serà per un any.
És igual. No, un pressupost, el joc li pot durar 3 anys, prorrogant.
Prorrogant.
És el negoci.
Ells fan el negoci així.
És com a Catalunya, aquests pressupostos són fonamentals.
Sí, clar, sí.
Absolutament.
Perquè si tenen els diners i els van
provar. Jo no ho crec, i no soc d'Esquerra Republicana, com és obvi.
Però una tirada tens, eh?
Sí, una tirada. Sí, home, m'estimo Esquerra Republicana que Ciutadans. Això és obvi.
Gràcies, eh?
Corall.
Sort per ella, ara.
Home, ara no ho tenies clar.
Que, per cert, demà ve Guillermo Gomis. Ho dic per si
us
veu.
Ja l'escoltarem, ja l'escoltarem.
Pobre home, si ve aquí demà...
Què vol dir, pobre home?
No ve mai més, no s'entra mai més a la mort.
Escolta, que els tractem molt bé. Nosaltres,
a tu. Un dilluns a la tertúlia amb nosaltres. I...
És que, teòricament, les tertúlies no podem convidar regidors, però vaja, el dia que aixequem aquesta...
Aquest veto. Aquest pin parental.
Aquest escull, doncs, escolta, serà fantàstic. Vaja, jo que pensava que estaríeu contents de veure la fotografia de que Sánchez vingués aquí... A parlar.
La foto quedava molt bé.
Sí, no.
Aquest matí a TV3 estàvem parlant de la foto, precisament.
Ah, sí?
Sí, que o sigui, va ser un muntatge absolut. És a dir, vam obligar a tots els periodistes a ficar-se només en un punt, però només poguessin fer un tipus de fotografia.
Un
plano
de càmera.
Que es veiessin les banderes, les dues, amb els dos sofàs.
De debò que no us entenc.
I és bestial, perquè totes les fotos eren les mateixes.
No us entenc.
Jo tampoc.
Això és com els fanàtics del Barça, que quan perd diu que són els pitjors.
Ahir vaig sopar.
Doncs vosaltres igual. A veure, durant mesos demanant una reunió i una taula per sentar-nos i dialogar, ara que ho tenim, ara no us agrada.
Mentre tinguem...
Ara que ho tenim, ho aprofitarem.
Jo ho defenso, eh?
Sí que ens agrada, el que passa que... Bueno, una cosa és agradar-nos i l'altra és que puguem compartir absolutament una mentalitat com la d'en Pedro Sánchez o una mentalitat com la del Partit Socialista. Al final, en Pedro Sánchez no només representa...
Pere Parella, en un moment, acaba Grima.
En Pedro Sánchez no només representa en Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez té tota una història, tota una trajectòria, i també és un dels que va votar el 155 i que el va defensar mort. Vull dir que també ve d'on te ve aquest home.
Escolta,
que ara per molta imatge que es vulgui fer de progre...
I és precampanya el que ha fet.
Evident. El que està fent és precampanya del PSC.
Deixeu-me seguir fent de diablesa, com diu l'alcalde Besar. També n'hi havia que abans no volien la independència, ara ja són indepes, escolta.
I què vols dir amb això?
Que no pot haver canviat Pedro Sánchez... No, no dic pas que vulgui l'independència.
Sòria, avui la Sòria està divertida. Avui.
Deixeu-me aclarir una cosa, perquè si no després surto pel carrer i em fan flis i flats i flis i flats. No, no vull dir jo que Pedro... No, escolta'm, no vull dir pas que Pedro Sánchez vulgui la independència de Catalunya, ja sé que no la vol, però... No pot ser que destensi una miqueta la corda, sí, i sigui una miqueta generós com... amb Catalunya i això faci que el procés reculi una mica?
Escolta, jo que
pregunto.
Jo que soc d'un partit...
He preguntat, no m'ha respost.
És tot per als pressupostos.
Sí?
Però escolta, és tot per als pressupostos.
Aquesta taula, quan hi arribem, només hi haurà les engrunes. No trobarem cap bistec.
Clar.
No trobarem cap bistec, llavors...
Ha corregut a reunir-se ara... No, a reunir-se amb tots els presidents de totes les comunitats autònomes.
Exacte.
I els hi prometrà tot el que els seus estatuts diuen que
tot
ha de posar de dins.
Ja està.
Fa pinta que és més al revés. En comptes d'un canvi cap a més mentalitat oberta i cap a més entesa amb Catalunya, fa pinta que és al revés, perquè recordem que fins i tot hi està una mica entrant Podemos amb tot això, perquè Podemos, ostres, no va aplaudir un discurs del rei, i ara sí, ara sembla que sí, que vull dir que sembla que va més enrere que endavant la cosa.
El que jo vull dir és que... presidencial.
Clar, no. No, deien que sí.
Perquè tots els presidents...
Es pot ser republicà, diu, però els valors de l'educació...
Quan se vol avenç...
Però acaba Grima,
sí,
què
no,
vols dir?
Només vull dir que, sí, per mi l'estratègia d'en Pedro Sánchez és una estratègia de jo sóc el més moderat de tots, mireu tot l'altre que hi ha, per tant, jo us puc salvar, i a més ens intentarà vendre un nou estatut d'autonomia, ens intentarà comprar, evidentment, amb una gran infraestructura, i ara muntaran tot el corredor mediterrani, amb algo espectacular, per donar-nos llaminadures, i això com... que hi ha un medicament que es diu placebo o alguna cosa així? Sí.
El placebo no és un medicament, és una cosa que et donen...
Et donen perquè sembli que estiguis millor.
Que et penses que és un medicament i no porta...
Perfecte, doncs ens donarà píndoles d'aquestes diàriament.
Mates.
Una cosa, que el corredor mediterrani s'acaba la Tordera, perquè no hi ha pont. Aviam, quins rotllos patateros s'han de venir.
Per això ara ja. Sí. Oh, no el faríem, però és que no hi ha pont.
Sí, exacte.
Bueno, ara serà pel pont.
Un miserable plom de rodalies que no s'ha mantingut durant 50 anys i ara ens vindran amb el corredor.
Ja, ara entraràs que volíem fer-ho en el pont.
Pastilleta.
El que sí que és cert és que alguna cosa es mou. Perquè jo que vaig ser molt sovint que vaig cap a Girona, allà que em fan obres durant 3 i 4 anys, i ara estan fent obres, hi ha màquines, estan
rebuint terra. Alcalde Besar, ostres, que els que hem fet el trajecte de Girona sabem que això ha estat anys i panys empantanegat,
sí.
Que ja seria...
Però ara almenys fan alt, bueno, dius, carai, tu, hi ha màquines, estan movent.
Ara quan se vol dir, donar la gent fora, les màquines fora.
El que dèiem d'en Sánchez, la bona fe, la mala fe, si és més moderat, no sé què, és igual, si al final acabarà amb el café para todos, ja ho sabem.
Clar. I cuidado, sí, sí, que no es passi, perquè el fotran al carrer amb ell.
De bona fe i de moderats i tal, ja ho érem aquí fa 40 anys, fa 37 anys ja ho érem, i va venir un senyor Tejero, va entrar en el Congrés amb una pistola a la mà, i una via que es havia obert per Catalunya i pel País Basc, va acabar amb la LOAPA, Ley Orgánica de Harmonización de las Comunidades Autónomas, ja està. O sigui, ja anàvem de bona fe, ja anàvem treballant, ja sabem el que és la democràcia.
A més, hi ha una cosa que és l'ABC de la política. La política no és una ONG, és una gestió d'interessos. La política és gestionar interessos.
Sí, però
ara... Ho ha sigut tota la història de la humanitat. I, per tant, el Sánchez no pot fer altra cosa que gestionar uns interessos. Quins? O els del seu partit, o els del qui sigui.
Els d'Espanya, els de Madrid. El que vaig dir la setmana passada, de tota la funcionalitat que hi ha a Madrid, que són els que manen de veritat.
Bueno, de qui sigui, però són interessos, a cap de la fi. I, per tant, els interessos marquen la gestió i diuen què s'ha de fer i què no s'ha de fer en cada moment determinat d'aquesta gestió. I ja està, no hi ha més. I si algú es pensa que ens regalaran o ens facilitaran o ens ajudaran, doncs molt bé, Sant Innocència
ojalà
sempre
va
bé. Però, vaja, la història està claríssima i sempre ha sigut igual, i no crec que canviï gaire, almenys aquí a Espanya.
Per Catalunya...
Aquí a Espanya no canviarà, els interessos són els que són.
Cada país és cada país, té la seva història.
Sí, però Espanya justament és on hi ha hagut més interessos polítics.
Precisament.
A part de corrupció, que ja és una cosa del sistema propi, no?
Això cada vegada que obres el diari hi ha un país de la Unió Europea que s'acarreguen un president o un secretari general.
Hi ha països que dissimulen més, no? Però aquí a Espanya no cal dissimular, perquè no és necessari dissimular.
Aquí ho mostren.
I anem a saco, i si t'ho creus bé, si no, doncs mira.
Aquí ho mostren, i a més ets el millor, perquè evidentment...
Donen medalles.
Correcte.
És que ve un policia aquí, fot un cop de porra i una gran medalla a l'Orden del Mérito del Porrero.
Aquell en Villa el Niño, escolta, fa...
Aquella, a més, cobra el doble de pensió de la que hauria de cobrar per les medalles que li han donat.
I perdoneu, però Podemos...
Va recular.
Això, després d'aquell xou que va fer en Pablo Iglesias plorant en el Congrés dels Diputats fa un any o així, i ara va recular, sobre ho van... Vull dir, ho van reconèixer...
Han demanat perdó, sí.
Escolta, quan devien donar la medalla aquell que et va palissar tu, no et van pas convidar.
A mi no. No, però jo l'altre dia llegia un tuit molt bo que deia, diu, ara diu que hi ha un empresari que convida a hotel a tots els policies nacionals que van apallissar a la gent allà a Andalusia.
Hi ha una notícia que també publiquem avui al web. Hi ha Calella tanca el mes de gener amb el 16,13% dels aturats.
Bueno, jo no sé si aquesta notícia ho diu o no, perquè no l'he pogut llegir encara, però recordar que un 16% d'aquests són temporals. És a dir,
la
Calella té un atur que realment és un atur no és estructural, sinó que és oscil·lant. És de temporada.
Per tant,
probablement l'atur real, el sistèmic, és més baix. Vull pensar-ho,
A l'estiu s'arriba al 10%, al mes d'agost s'arriba al 10%, i sempre oscil·la entre aquest 16 i un 10. Per això cada cop més interessaria, donat que el turisme a Calella té la repercussió que té i no en tindrà més, seria bo a partir... Jo crec que ja tothom ho ha vist i l'Ajuntament ja intenta fer-ho, el que passa que no és fàcil, és diversificar. Vull dir, si no diversifiquem, seguirem on estem.
S'ha d'avançar cap a una economia més productiva, que garanteixi un lloc de treball durant tot l'any.
I el turisme ja hi és, ja el tindrem,
però curiosament, gràcies al turisme hem pogut aguantar més bé la crisi que no pas altres municipis que no tenien turisme.
Correcte.
I potser
també, alcalde, amb aquest clima tan bo que tenim aquí al Maresme, doncs explotar el turisme durant tot l'any. Per què no?
Però això depèn dels empresaris, clar.
Això és dificilíssim.
Ho han provat
de totes les maneres i és dificilíssim.
Actualment no crec que hi hagi...
Saps què passa? Que el que té Calella és que llavors, per complir aquestes condicions, hauran de donar els preus tiradíssims.
El problema d'això...
Els hostals, la majoria no estan per...
No, però ja no és que de preus, és que tinguis clients.
Fa 15 anys va haver-hi 3 o 4 o 5 anys que sí que es va poder estirar la temporada, però quan Barcelona va produir més llits, ja ha sigut impossible. I llavors, clar, per molt que facis tu a Calella, el teu problema és que Barcelona està a 50 quilòmetres...
Sí, però el que pagues a Barcelona no és el que pagues a Calella, això també
hi ha gent que ho mira,
eh?
Sí, però al final el producte... té el seu client. Aviam, el turisme, i cada cop més, és molt segmentat, no? I hi ha el que pot pagar i el que no pot pagar. I el que va a gener i febrer i novembre i desembre de vacances és el que pot pagar. Perquè el que no pot pagar, sort és si fa una setmana de vacances, juliol, agost. I para de comptar, no?
Hi ha països que tenen el seu propi sistema també de repartiment de dies festius i de vacances, i, vaja, almenys aquí a Europa no és molt difícil poder fer un repartiment durant tot l'any de períodes de vacances. No hi és, actualment no hi és.
Anglaterra...
Això vam estar-ho mirant, i no hi havia... Clar, mirem si hi ha un mercat així més diversificat que fan vacances al gener, al febrer, a França i altres països sí que hi ha la Setmana Blanca, però clar, Setmana Blanca aquí...
I justament a Anglaterra, quan va haver una sèrie d'hiverns que aquí venien inglesos de cap de setmana i tal i tal, i allargaven 4 o 5 dies, es trobaven amb molt d'absentisme als col·legis anglesos, i el ministre va prohibir per allà. Si el nen no ve a classe perquè tot s'ha anat de vacances, aviam que li retiraran la custòdia, o cuidado. No sé si era ben bé així, però quasi.
Jo recordo, vam fer una animalada una vegada, vam parlar, vam mirar, anem al mercat xinès, perquè clar, el cap d'any és el mes de finals de gener, principis de febrer, dic, ostres, aquí tenim un mercat, i a més a més són tan xinos que, escolta, més que en vingui el 0,1%.
Això quan eres alcalde.
Sí. Mm-hmm. Però clar, els xinos no vindran a Calella.
I ara menys. Ara que no vinguin.
El coronavirus,
però hi ha tot el turisme sènior que viatja moltíssim, destinacions com Benidorm, per exemple, que en viuen, no?
Però això són negocis entre els empresaris que tenen hotels i, en tot cas, els qui gestionen
agències de viatges...
No es posen d'acord amb això.
Pot potenciar que durant un temps ja va ser-hi, els escandinaus fan vacances juny i juliol. Llavors, per els escandinaus, suecs, danesos, el 5 d'agost o el 3 d'agost els hi comença la universitat, els instituts comencen el 5 d'agost. O sigui, per ells, l'agost no és vacances, per temes de clima i d'horaris i tal. I llavors, intentar potenciar aquests mercats...
Però potser aquesta gent també, com que venen de països molt freds, també igual busquen destinacions de platja on puguin anar a la platja, i nosaltres, clar, aquí a l'hivern, home, platja...
No, però això jo ho deia en el sentit d'allargar la temporada pel començament, no per tot l'any. Va, sí, per potenciar el mes de juny, això sí que es jo crec que sí es pot incidir en aquest mercat tot l'any a Igalella, tant de bo, eh? Però no sé com.
Jo crec que hem de tornar al principi, és a dir, hem de diversificar l'economia i buscar altres sectors productius.
I també l'estratègia, no? Perquè al final ara també molta gent el que busca ja no és anar a les grans ciutats, sinó anar als pobles i ciutats que són una miqueta més properes per poder-s'hi desplaçar després, no? Vull dir, cada vegada més i parlar d'un...
Perquè és molt més econòmic, Josep.
No, i al final no et quedes amb la ciutat, et quedes amb tot al voltant, no? Jo parlava amb un empresari que tenen hotels i me deia, diu, el que més estem fent és d'agència de viatges, perquè quan arriben aquí el que volen és anar a Barcelona, volen anar a Girona, volen anar a llocs...
I sort no tenim de que les rodalies funcionen.
Sí,
com funcionen.
Com
cap a Girona, sí.
Això és el que més ens funciona.
Cap a Girona va de meravella. Posa una barqueta per tot el riu i tot.
El que sí que és veritat que el concepte de viatjar ha canviat molt i el que abans anava al 100% amb turoperadors, a mi em consta per algun hotel de Calella que com a mínim un 30% dels clients ja els hi venen pels comparadors aquests d'internet.
Correcte.
El 30% i cada cop més veu gent poc riclesi amb la maleta arrossegant-la, que són gent que ell es fabrica el viatge a través dels compradors.
Molt bé, bueno, hem tocat una miqueta tots els pals avui, eh?
I tot filat, eh?
Que ben lligat. És que ja ho tenim per la mà, ja portem tantes tertúlies. No, molt bé, Josep Passart.
Jo l'única cosa que vull dir, que ara que... Clar, no deixar de parlar del govern, no? Que diu, escolta... que és clar, que ara estic molt content jo.
Ah, sí? Per què?
Home, com puc dir-ho d'Esquerra Republicana, això del peix al cova, hòstia.
Ah, molt bé.
Fes de 40 anys.
Tota la vida dient
que
m'he
morat a dir a mi.
Molt bé.
El que passa que algú s'ha quedat al cova i no el troba.
Bueno, Passart, Grima, Mates i Parella. Gràcies, que tingueu bona setmana. Moltes gràcies.
Adéu.
Per cert, voleu que li faci alguna pregunta demà al Guillermo Gómez de part vostra?
Sí, com està el tema de la platja de gossos?
No, 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 una altra.
I quan el Fran Regidor ja oficialment?
Calla, també. Allau de preguntes.
Tinc una junta, tinc una tertúlia el dilluns,
sí,
que estan cansats de dir que tu em va afectar la cantina, i si és veritat o no.
Li preguntarem també, a veure què diu. Molt bé, gràcies, vinga.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Minlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Minlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web minlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
9 minuts que ve de les 12 amb la Dolors Lleuri a aquesta hora. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Bon començament de setmana. Què teniu avui per l'informatiu de la una?
Mira, doncs comencem setmana actualitzant les dades de l'atur, les corresponents al mes de gener. Tot just ara les ha publicat l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme en el seu report d'atur. Hem de dir que Calella s'ha tancat al gener amb el 16,13% d'aturats, una xifra significativa, però que si ampliem el focus i mirem i fem la comparativa anual, hem de dir que ha baixat la taxa d'atur respecte al gener del 2019 en un 3,97%. Una davallada sensible, però davallada en tot cas. També en termes intermensuals ha baixat. Per tant, 12 persones menys aturades al gener que el mes anterior, el desembre del 2019. Diríem que Calella està seguint la tendència generalitzada al conjunt del Maresme, que també el mes de gener ha registrat un descens de l'atur que manté algunes característiques. Començant perquè el sector serveis és el que concentra la majoria de la població aturada de la nostra comarca i perquè hi continuen havent més dones que no pas homes aturats aquí al Maresme. Són dues característiques de la desocupació aquí a la comarca. Una altra dada significativa que ens deixa aquesta actualització de l'atur del gener és que sempre diem que Pineda de Mar és la població més afectada per l'atur, doncs ho ha deixat de ser.
Mira,
ho ha deixat de ser i ha passat a encapçalar aquest rànquing que tothom defuig, Santa Susana, amb un 19,13% d'atur. Pineda és la segona amb un 19,07%. Poblacions doncs que per exemple Santa Susana doncs està molt molt dirigida a l'activitat turística i en el mes de gener doncs podria ser aquesta una de les explicacions. I a l'altre cantó de la balança hi ha Alella, on només tenen el 5,96% d'atur. És el mirall en el que es miren totes les poblacions del Maresme. Aquí a Calella, i una mica a col·lació d'això, deia la consellera d'Empresa i Coneixement divendres que l'espai de Can Saleta és una de les fórmules amb què Calella pot contribuir al creixement de l'economia i a la generació de llocs de treball. La consellera Maria Àngel Chacón, que va ser aquí per inaugurar aquest equipament que funciona, de fet, des de finals de setembre de l'any passat, quan es va obrir l'Espai Jove, però que no s'havia fet aquest acte, diguéssim, més institucional, més oficial de la inauguració. La consellera, acompanyada de l'alcaldessa i també de membres del govern municipal, també representants dels grups municipals de l'oposició, que van fer un recorregut per aquestes instal·lacions, en les quals doncs s'hi acullen, per exemple, les àrees de joventut, també la de comerç, la de desenvolupament, i l'Espai Jove, que hi porta molta, molta activitat, i també aquesta comitiva institucional doncs va entrar fins l'auditori, aquest espai que es va construir darrere de l'edifici de l'Hostal Vell, que té capacitat per a 150 persones, però que encara no està del tot amoblat i que encara no està funcionant. Visita destacada, per tant, a Calella a les finals de la setmana passada. Avui, i ho trobaran els que ens segueixen a través de xarxes i també pàgina web, el que hem volgut explicar, i en allà queda constància, ho direm també, ho explicarem també a l'Info Migdia, és que se'n fa de tota la roba i de tot el calçat que aportem als contenidors verds de l'Humana. Sònia, tot això ve perquè des de l'Ajuntament ens han facilitat les dades de recollida del 2019. Aquí a Calella es van recollir 48 tones de tèxtil, sumant doncs el que hi havia en cadascun dels 14 contenidors que hi ha aquí a la ciutat. Però hem trobat interessant saber i poder explicar què es fa d'aquestes jaquetes, aquestes samarretes o pantalons o fins i tot bambes que es poden portar als contenidors un cop els deixem allà. Des del Departament de Comunicació de la Fundació doncs ens ho han explicat, tot plegat es porta en un magatzem que té l'Ametlla del Vallès i es fa un estudi de cadascuna de les peces per decidir quin futur se li dona. Important la tasca que fa aquesta fundació, perquè que té una doble vessant, d'una banda reciclant, i per tant evitant la generació de residus i de retruc l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera, per tant beneficis mediambientals, i de l'altra generar recursos econòmics en aquest cas, que el que els permeten és tirar endavant projectes de cooperació internacional o en el territori més proper. I aquí a Calella tenim un exemple, per exemple, amb els horts socials. Mm. Avui també, Sònia, explicarem que avui és el Dia Mundial de les Llegums.
Ai, m'encanta.
Com ho portes tu?
Molt, molt bé. Jo ho porto molt bé perquè jo sóc molt fan de les llegums. M'encanta. Crec que avui, els dilluns, a casa meva hi ha llegums sempre.
Sempre?
Boníssimes. Sí. A més, molt bones. M'agrada totes.
Totes.
Totes, totes, totes.
Doncs mira, avui és el Dia Mundial de les Llegums. És la primera vegada que se celebra i el que hem fet és posar-nos en contacte amb una dietista nutricionista d'aquí de la ciutat, l'Anna Fernández Teglear, per preguntar-li què de bo tenen aquestes llegums i per què és important que les incorporem, i no només les incorporem, sinó que les tinguem molt presents en la nostra dieta diària, en el nostre menú setmanal. Uh-huh. Que encara no en mengem prou, el suficient, tenint en compte que és un dels productes, un dels aliments més complets que hi han.
Sí, sí. De fet, jo crec que podríem viure de llegums.
Amb algun acompanyament.
Amb algun acompanyament. Però vaja, que si ens trobéssim en una situació extrema, els llegums ens ajudarien a mantenir-nos en vida, vaja.
Sí, i també el que és important dir en un dia com avui és que les llegums tenen moltes maneres de presentar-se. Sí. Que no hem de pensar amb el típic estofat, aquell que ens... Boníssim, eh?
Bullidetes amb un raig d'oli, boníssimes.
Boníssim, eh? També, a l'estofat. Sí. Però ara, per exemple, hi ha l'hummus, Sònia.
També, m'encanta.
Doncs també és una manera de fer les llegums més atractives a la vista i també al paladar. Tot això ho explicarem avui a l'Info Migdia, en què també recordarem quina ha estat la gran triomfadora dels Oscars d'aquesta passada matinada, d'aquesta pel·lícula Parásitos, que ha donat una mica la sorpresa. Sí que s'apuntava que podria ser un dels títols victoriosos d'aquesta gala que s'ha fet al Kodak Theater de Los Angeles, però vaja, s'han portat el premi als Oscars a la millor pel·lícula estrangera i a la millor pel·lícula. És la primera vegada a la història dels Oscars que passa això.
Molt bé, doncs a partir de la 1.
Gràcies.
Gràcies. La Dolors que marxa cap a la redacció. Acabem la ciutat d'avui amb música de Rod Stewart, aquest cantant, i música escocès, nascut tal dia com avui de l'any 1940. Demà tornem amb una entrevista a partir de les 10 al regidor portaveu de Ciutadans a Calella, Guillermo López. La ciutat, com sempre, possible gràcies al suport de les companyes d'informatius i avui també amb el suport tècnic del Víctor Riera i el Jordi Terma. Us ha parlat Sònia Montanola. Bon inici de setmana. Tornem demà als vols de les 10. Adéu!